El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana, un dia més. Soc la Marc Puerto i avui comencem parlant de la llet, que sembla ser, aquest any, la tenim de millor qualitat. No us ho perdeu. I ara volem parlar de que l'anàlisi de 37 llets senceres realitzada per l'Organització de Consumidors i Usuaris, OCU, ha destacat la millora de la qualitat de la llet que es consumeix a Espanya. Davant d'anteriors anàlisis, en aquesta ocasió no s'ha detectat aigua afegida, sèrums de formatgeria ni tampoc llet en pols reconstruïda, ni s'observen tampoc problemes d'higiene en aquest cas. És més, de fet, 11 de les marques seleccionades es poden fins i tot considerar de molt bona qualitat. Això és el que diuen Esther Lorente, delegada d'OCU. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, dieu tot això, no? En aquest cas, parlem d'una bona notícia referent a la llet que tenim a Espanya.
Sí, sí, la veritat és que sí. Nosaltres a OCU el que fem és, portem a analitzar amb els laboratoris independents i objectius, un seguit de, en aquest cas, 37 llets, i els estudis donen aquests resultats que són tan bons. La millora de la qualitat. En anys anteriors sí que havíem vist que potser s'afegia aigua o una mena de suero d'aquests de formatge o llet en pols. En aquest estudi que hem fet enguany dona molts bons resultats en quant a la qualitat.
Clar, destaquen els bons resultats en matèria primera, nutrients, també el gust, no?, que té. I tot això, a què es deu? Clar, ara m'explicaves que no es posen, per exemple, el suero de formatge, no es posa aigua de més, però per què abans es feia d'aquella manera i ara es fa així?
Suposo que les organitzacions de consumidors alguna cosa hi hem de dir. Nosaltres per això fem aquesta tasca, no?, d'analitzar, de dir, aquí heu de millorar, no només amb la llet, amb tots els productes, doncs fem aquest observatori i incidim una miqueta en el que és el mercat, no?, de dir, no ho esteu fent bé, es denuncia. Si s'estan fent bé, com és el cas d'enguany, doncs també s'ha de dir. Jo crec que una mica és anar apretant i que els productes tinguin bona qualitat.
Suposo que també les diferències, no?, entre les llets analitzades i veure, doncs, si aquesta llet és de millor qualitat, no?, que els anys anteriors, té a veure també amb la conservació, no?, amb la conservació prèvia al tractament tèrmic, no?, al propi tractament, que de vegades diuen que és massa intens, no?, l'aportació nutricional també de cada producte, o, per exemple, la degustació, el gust que té també la llet.
Sí, en aquests àmbits ha donat molt bons resultats, i a més també hem de dir que tota aquesta llet, la majoria, el 90% d'aquesta llet, és de procedència d'Espanya, és a dir, és llet nacional, i això també s'ha de dir quan s'etiqueten a l'envasat, i són molt bones notícies. Sí, sí.
Exacte. També pel que fa al preu, hi ha diferències, no? En aquest cas, puja un 50% de mitjana.
Sí, aquesta és la mala notícia. Sí, durant els últims 2 anys ha patit un augment de preu espectacular. Un 50% només en 2 anys ha pujat de preu. Això és preocupant, per això nosaltres també instem al Ministeri d'Agricultura perquè vigili, no?, a veure aquests preus que s'estan incrementant. Perquè el que sí que hem observat és que aquest increment del preu del 50% no se l'emporta al ganadero, no? Se l'emporta una mica al procés de higienització, d'envasat, de transport i de distribució, no el que fa la matèria primera. Llavors, aquí sí que hem de posar el dit a l'anafra, no? I això s'ha de regular d'alguna manera, s'ha d'observar i vigilar aquests increments de costos tan espectaculars a què obeeixen. Pensa, per exemple, que l'any passat, el 2023, s'havia encarit la llet un 27% respecte al 2022, però els ganaderos només havien rebut un 12% menys de l'import del preu. Per això hi havia aquestes mobilitzacions per part de la gent del sector.
Sí.
Llavors, aquí, això és la mala notícia, és a dir, és bona perquè la llet és de bona qualitat, però l'increment del preu veiem que no ho veig, que no és distributiu en tot el procés de fabricació, producció, etc., sinó que s'ho emporta una mica als intermediaris i l'envasat i el transportista.
Exacte. Exacte. I per què és bona la llet? Vosaltres, per exemple, des d'OCU heu volgut recordar els beneficis que té per la salut, oi?
Sí, té beneficis per la salut. Jo he tingut molta mala premsa els últims anys, no?, que a més han proliferat aquestes mal anomenades begudes vegetals, no?, aquestes llets vegetals, que també hem fet anàlisis i de vegades és aigua i poc més. Llavors, de vegades nosaltres, el consumidor, diu, bueno, serà més sa la llet vegetal que no pas la llet de la vaca, i no és així, perquè té una sèrie de nutrients que són necessaris pel cos. Després també observem que la llet que més es consumeix és la semidesnatada, també una mica, suposo que imbuïts per això de dir, bueno, això engreixarà menys, etc., o perquè creiem que la llet sencera ens pot augmentar el colesterol. En fet, els estudis demostren que el greix de la llet no incideix en l'augment del colesterol. És més bona per la salut la llet sencera que no pas la semi o la desnatada.
Clar, parlem d'aquest benefici, no?, d'aquests beneficis que tenen per la salut, del que ens aporten, dels preus, no?, d'aquesta bona qualitat, però hi ha cada cop més gent que consumeix llet o cada cop hi ha menys?
Cada cop hi ha menys per això, per la mala premsa que s'ha donat i per l'augment d'aquestes llets, mal anomenades llets vegetals, perquè no són llet, és aigua amb... em posa, però no tenen un contingut nutritiu important.
Yeah.
A més, bueno, pels nens més encara, no?, perquè han de créixer i tot això, però la llet és bona doncs per les dones, no?, perquè tenen una font de calci, de vitamines, que són importants per les dones embarassades, pels nens, doncs té una sèrie de nutrients, i llavors hem de també apostar una mica per això.
Clar. Doncs, Esther Lorente, delegada d'OCU a Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per analitzar aquestes llets des de l'Organització de Consumidors i Usuaris. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos això, que realment no ho sabíem fins ara i ha sigut molt interessant. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Aquests dies, el Tast a la Rambla celebra la seva desena edició del 6 al 9 de juny amb la participació d'un total de 36 bars, restaurants i pastisseries. Com a novetat i coincidint amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela a partir de l'agost, la programació està vinculada a aquest esdeveniment i apropa a la ciutadania una mostra dels 12 països participants en aquesta competició esportiva. A més, també hem de dir que els espais de degustació es combinen amb diverses activitats, com per exemple tallers, ponències, show cooking, no?, o també sectors i ambients més musicals. Sobre el tema volem parlar, perquè ens expliqui tot plegat, amb el Xavier Massip, que és gerent d'Amics de la Rambla. Xavier, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'aquesta edició del Tast a la Rambla que fa 10 anys, no?, i que a més coincideix també amb la celebració de la Copa Amèrica de Vela aquest agost.
Sí, estem molt contents perquè el Tast ja arriba a la desena edició i això vol dir que és un esdeveniment que ja s'ha consolidat amb el calendari festiu de la ciutat. Cada vegada hi ha més gent que està esperant que arribi el mes de juny i que, a banda dels festivals musicals, també tenim un festival gastronòmic i que passa a la Rambla, i excepcionalment aquests anys que la Rambla està d'obres, a la plaça de Catalunya, però la nostra idea és que seguir relacionant amb la Rambla i que quan tinguem la Rambla ja enllestida puguem tornar al mig del passeig.
Clar, aquest any, és el que comentaves, per les reformes de la Rambla no es pot fer allà, sinó que es fa a la plaça Catalunya. Perquè com van exactament aquestes reformes de la Rambla? Anem avançant? Més o menys, quina és la previsió d'aquí a un curt període de temps, per dir alguna cosa?
Tot just ara estem acabant la primera fase, que és la part de baix de tot, i el dia 15 de juny comença, el dia 17 de juny comença les obres de la segona fase, que es veuran molt més perquè afecten a tot el passeig. Per tant, fins al 2027 tindrem la Rambla amb obres, i el tast a la Rambla el tindrem que fer a la plaça de Catalunya, que és l'espai que l'únic espai que ens garanteix pues això, poder-ho fer amb les condicions que a nosaltres ens agrada. A la Rambla, al mig de les obres, no serà possible.
Mm-hmm. De fet, va ser l'any passat, no?, quan ja es va fer també a la plaça Catalunya, per evitar, en aquest cas, les obres de la Rambla de Santa Mònica, oi?
Exacte. És el mateix que tenim ara, eh? Uh-huh. Tenim ja les obres en marxa. Això fa impossible fer el tast amb el mateix espai que l'havíem fet amb les 8 primeres edicions. Per tant, anem a la plaça Catalunya, que és molt ampla, que funciona molt bé, que està superben comunicat i, per tant, és un espai on la gent gaudeix molt també d'estar al centre de Barcelona i de gaudir de la millor gastronomia de la ciutat.
Uh-huh. Aquesta proposta, la del tast a la Rambla, va néixer concretament l'any 2014 per convertir-se en la gran fita gastronòmica, no?, de la ciutat de Barcelona, i també reivindicar la Rambla com a eix lúdic, no?, dieu, i apropar aquesta alta cuina, no?, apropar el sector de la cuina, tant als ciutadans com als visitants també d'altres països. Aquest any, però, clar, vinculada a la Copa Amèrica, 36 establiments, el 20%, per exemple, dels restaurants són nous. Totes aquestes novetats fan que encara sigui més especial, oi?
Sí, perquè volíem fer un gran aniversari. Llavors, per un cantó, vam creure que era una bona manera de celebrar aquest aniversari, pues incorporant també, a banda d'aquests restaurants, aquests restaurants que són de tota la ciutat, però que especialment són de Ciutat Vella i de l'Eixample, que diguem que són els dos districtes que toquen a la Rambla i a la plaça de Catalunya, en aquest cas, i per tant, pues això, entre 29 d'aquests establiments són de l'Eixample o de Ciutat Vella. I també volíem incorporar d'alguna manera la Copa Amèrica, que és un esdeveniment que el tindrem aquest any aquí a la ciutat i que veiem l'altast a la Rambla com una finestra per començar a mostrar als barcelonins i a les barcelonines què és la Copa Amèrica i quins són els països que participen. Llavors vam pensar que la millor manera era incorporar un estand, o sigui, a part dels estands de tots els restaurants i pastisseries, també tenim un estand de la Copa Amèrica on es podran degustar plats dels diferents països que participen a l'America's Cup. I també hi haurà activitats i show cookings i activitats a l'escenari relacionades amb aquests països participants. Per tant, és una manera de començar a viure la Copa Amèrica a la ciutat. Uh-huh. I creiem que era una molt bona idea. I a banda, també amb aquest desè aniversari hem fet una cosa que no havíem fet mai, que és que donarem un premi a algú relacionat amb la gastronomia. I en aquest cas hem decidit donar-ho a la família Escrivà, a una saga de pastissers i restauradors que són molt importants per la ciutat, són molt importants per la Rambla i que porten molts anys portant el nom de la gastronomia barcelonina a tot el món. I llavors ens semblava que donar-li a la família Escrivà era una bona manera de celebrar aquests 10 anys i començar amb un premi que volem que no sigui l'únic premi que donarem, sinó que en els propers anys aquest premi es vagi consolidant i sigui el premi del tast a la Rambla cada any.
Uh-huh. I quins platets, per exemple, hi haurà?
Bueno, això hi ha de tot. Hi ha moltíssims plats. Clar, jo destacaré... Mira, estan les croquetes del Nando Jovany, per exemple. Uh-huh. Però destacaré alguns que són més en clau Rambla, perquè al final també estem venent Rambla i és el que volem, que la gent de Barcelona vingui a la Rambla, gaudeixi de la Rambla i descobreixi llocs que valen la pena a la Rambla. I, per exemple, pues, està l'Òscar Manresa, la Casa Guinar, que fa una bomba de la Barceloneta, un plat típic molt barceloní. Després tenim projectes com el restaurant La Pau, que el restaurant La Pau és un restaurant que a la vegada és un projecte social que està al carrer Ansel Clavé, a dos passos de la Rambla, i ells fan una esqueixada de bacallà amb abracocs i tomàquets. No sé, hi ha grans restaurants com el Nectari del Jordi Esteve, que fa un tartar de salmó salvatge d'Alaska amb espirulina i bitxo. O altres restaurants com que fan plats més tradicionals, com la Casa de Vidi, el fa un restaurant del Jordi Delfa, que fa fideus a la cassola amb presa ibèrica de gla, costelles de porc i gamba vermella. O sigui, hi ha tantíssims
moltíssima
plats. Al final, sí, i tots tenen molt bona pinta, però encara jo no els he tastat. A partir del dijous dia 6, ja us puc dir quins m'agraden més, però de moment no.
Perfecte. Clar, és que, clar, no només parlem de menjars típics d'aquí, sinó de tots els països, no? Perquè amb aquesta celebració de la Copa Amèrica de Vela és el que comentaves, no?, que hi haurà cuiners de cada país, no?, que vindran també aquí. Serà com una espècie d'Eurovisió, no?, podem dir, però en temes de menjar i vinculades, doncs, a aquesta Copa Amèrica i també a la cuina, no?, tan important en el tast a la Rambla, amb els premis aquests que comentaves també. Així que, Xavier Massip, gerent d'Amics de la Rambla, donem les gràcies per parlar amb nosaltres. Veurem també quins són els que més t'agraden en aquests propers dies i estarem encantats d'arribar-nos i d'anar al tast a la Rambla. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i us esperem a tots del 6 al 9 de juny al mig de la plaça de Catalunya.
Perfecte, gràcies, que vagi molt bé. El consum de tabac baixa d'un de cada 3 adults a un de cada 5, segons l'Organització Mundial de la Salut. L'informe estima que hi ha 1.250 milions de fumadors adults, però mostra també que la xifra baixa a 150 països. El Brasil i els Països Baixos s'assenyalen com a exemples d'èxit després que hagin implementat mesures especials per ajudar a la ciutadania a reduir el seu consum, i en concret al Brasil el tabaquisme ha baixat un 35% des de l'any 2010, percentatge que als Països Baixos arriba gairebé al 30%. Per això, l'OMS anima els països a seguir implementant mesures de control del tabac i a continuar lluitant contra les interferències, diuen, de la indústria tabaquera. Sobre el tema, per veure si aquí podem seguir aquest exemple d'èxit, en parlem amb el cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, el doctor Esteve Fernández. Esteve, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com estem?
Clar, seguirem aquí aquest exemple d'èxit? És possible?
Esperem que sí. De fet, tant Catalunya com Espanya han estat bastant bon exemple, normalment, d'èxit contra el tabaquisme. Nosaltres, a Espanya, portem unes tendències molt favorables de disminució del tabaquisme entre els homes des dels anys 80 i des d'una miqueta abans d'inici dels 2000 entre les dones també, que a finals del segle passat doncs encara estava pujant el consum entre elles. Anem bé, podem estar contents, però tampoc molt cofois, no?, en el sentit de dir ja ho hem fet tot i anem a uns altres problemes, perquè realment el control del tabaquisme és una cosa que de feina constant i que sempre es pot millorar. Posar els exemples que han sortit en aquest informe de l'OMS, però hi ha exemples com, per exemple, a Nova York, a Califòrnia o a Austràlia, en els quals només fuma menys del 10% de la població adulta. Són unes xifres de tabaquisme molt envejables i que demostren que podem avançar, no? A casa nostra es tenen un 22% de població adulta fumadora de cigarretes de forma diària i, evidentment, hi ha marge de millora. Per tant, són bones notícies que animen a continuar treballant i sense oblidar que realment podem continuar, que hi ha feina a fer i que hi ha camí que ha de recórrer.
Mm-hmm. Quina diferència hi ha entre homes i dones? Qui són més fumadors?
En aquests moments, a casa nostra, encara són més fumadors els homes, aquest 22-23% que comentava, i les dones, el percentatge que he donat abans era el d'homes, les dones estan una miqueta per sota, un 18% globalment, perquè en el tabaquisme no només hi ha diferències de gènere entre homes i dones, sinó que també hi ha unes diferències molt grans segons l'edat. Llavors, sí que ens trobem que fins als 45 anys la proporció d'homes i de dones fumadores és similar, però les dones més grans són menys fumadores i en aquests moments, i encara es manté així. Les dones es van apuntar al tabaquisme tard a Espanya i a Catalunya a inici de la dècada dels 70 del segle passat, no? Ja fa 50 anys, amb un consum també amb unes característiques diferents, en un moment en què el tabaquisme ja començava a disminuir entre els homes, que portaven molts anys fumant, no? Ara la proporció d'homes no fumadors és molt important, de fet és més gran que la d'homes fumadors, i amb les dones hem fet aquesta transició, diguem-ne que amb retard, amb un decalatge respecte al que havíem vist en els homes. Però la mala notícia és que sí, que edat joves i a l'inici del consum de tabac les proporcions d'homes i de dones que fumen són semblants i més elevades que aquest 22% que dèiem, no? En alguns grups d'edat encara arriba al 35%, que és una xifra poc presentable, no? Que l'hauríem de canviar quan abans millor.
Ja. I si parlàvem del Brasil, no? O els Països Baixos com a exemples d'èxit, també hi ha altres països que són tot el contrari, no? Com per exemple... Sí. El sud-est asiàtic, que té el percentatge més alt de població fumadora, o, per exemple, el Congo, Egipte, Indonèsia, Jordània, on continua creixent aquest tabaquisme. A què es deu, per exemple, que a un país creixi, sigui molt alt el percentatge de població fumadora, i que en un altre sigui molt més baix i vagi disminuint, a canvi?
Sí, això té a veure amb dues o tres coses, per explicar-ho completament. Una, cal entendre que el vector, l'agent de transmissió i que el tabaquisme arribi a una societat, el tabaquisme arribi a una societat i hi hagi fumadors i augmenti la quantitat de fumadors, és la indústria tabaquera. Moltes vegades, nosaltres som epidemiòlegs, fem l'analogia amb el mosquit que transmet el paràsit que causa la malària, per exemple, d'acord? El microorganisme. En aquest cas, el mosquit que porta d'un lloc a l'altre i que fa que ens anem contagiant és la indústria del tabac, no? I aquí hi ha una política molt gran, perquè és un negoci molt lucratiu per les tabaqueres, evidentment, també ho pot ser per alguns governs, i el principal problema és aquest. Això té altres dos factors que ajuden, que és el desenvolupament econòmic de la societat. En països en vies de desenvolupament, pobres, per entendre'ns, per dir-ho d'una forma més clara, a les tabaqueres no els interessen, perquè el que volen és tenir compradors del seu producte, no? Llavors, a mesura que un país es va desenvolupant econòmicament i demogràficament, també això està lligat amb que són el camp on aterren les tabaqueres, que normalment ja hi són, perquè també són països que moltes vegades són productors de tabac, conreen tabac, etc. Però, bueno, ells, el que prima és que són països en desenvolupament. El sud-est asiàtic és un molt clar exemple. A Sud-amèrica ho hem vist i a Àfrica està per venir. Països que comencen un desenvolupament econòmic i social, allargant l'esperança de vida, les persones tenen més diners i poden comprar tabac, llavors aquí és on les tabaqueres fan el negoci, no? Per tant, això va lligat amb el desenvolupament econòmic i social del país. I més endavant són els governs els que això intenten controlar-ho. sabent el que ha passat en altres països, perquè aquesta història ja l'hem vist diverses vegades, no? I, per exemple, l'epidèmia de tabaquisme que nosaltres vam patir, doncs això, en els anys 70 i 80, és el que s'havia patit als Estats Units en els anys 20 i 30, o al Regne Unit, o alguns països nòrdics, no? I, i el patró segueix reproduint. Aquí el que l'OMS intenta fer amb mesures que no existien fa 40 o 50 anys és que els governs siguin conscients d'això i posin mesures per intentar que aquest mateix patró que hem observat en altres països no es reprodueixi. I amb això estem. De fet, l'OMS té un tractat internacional com el del medi ambient, però dedicat al control del tabaquisme, no? Que és d'obligat compliment per tots aquells estats membres que l'han signat i ratificat. Per tant, els condicionants al tabaquisme no és només l'addicció al tabac individual de les persones, sinó que és tot el context social que influeix moltíssim a partir d'un determinant econòmic, que és que hi ha empreses que fan negoci amb la nostra salut i venen, comercialitzen un producte que a més sabem que és tòxic, no? Perquè tenen aquesta desgràcia que els que compren aquests productes tenen més risc de moltes malalties i de morir a causa del producte que comercialitzen.
D'aquí que digueu que és necessari lluitar contra aquestes interferències de la indústria tabaquera, no? Que al final no només depèn d'un mateix deixar de fumar, sinó de tot el que l'envolta i d'aquesta publicitat, podem dir, o d'aquesta indústria que fa, doncs, i fomenta el tabaquisme en si.
Sí, la indústria del tabac això ho sap molt bé i fan moltes maniobres per influir en les decisions que es prenen de protecció de la salut, no? Sabem que la indústria del tabac, de fet, hi ha un índex internacional que ho quantifica, cada dos anys Espanya està situada en una posició intermèdia, perquè el Tractat Marc de Control del Tabaquisme de l'OMS, justament en un dels seus articles, diu això, que la indústria no pot participar en les decisions que es fan sobre prevenció del tabac, control del tabac, que els governs no poden col·laborar amb la indústria del tabac, no només els governs, qualsevol institució pública. I any rere any ens trobem que una universitat o un govern autonòmic doncs participa en els premis a, per exemple, premis a periodistes que han fet un reportatge sobre el tabac. Normalment parlant de les excel·lències del tabac com a motor de l'economia, empleabilitat, coses d'aquestes. O artistes, o periodistes, diu artistes, o fins i tot havien donat beques per investigació, no? I algunes universitats han acceptat beques i diners de la indústria del tabac. És una manera d'estar present i al final acabar influint. I sabem que influeixen perquè tenen reunions amb polítics, tenen reunions amb les persones involucrades o creen associacions pantalla que estan relacionades i que fan pressió social. A Espanya durant molts anys tenia el club de fumadors per la tolerància. Sabem que, per exemple, Philip Morris participa en... és soci de la Fundació de l'Hostaleria d'Espanya, amb la qual cosa... Per què? Perquè han convençut a l'hostaleria que, per exemple, fumar en els bars no és perillós i que això va contra el negoci i va tota l'oposició de l'hostaleria que vam tenir quan es va fer la primera i la segona llei del tabac, doncs venia mediatitzada no només dels gremis hostalers, sinó per darrere per la indústria del tabac. I ara estem en una situació semblant, totes les reticències que hi ha, per exemple, estendre la regulació del tabaquisme a les terrasses té una posició molt frontal de bona part de l'hostaleria, que sabem que té al darrere també a la indústria del tabac. Per tant, ells miren pel seu negoci, tenen molts diners per fer activitats en aquest sentit, perquè guanyen molts diners amb el tabac i volen que les coses no canviïn gaire.
I un dels problemes, sobretot, abans parlant de les edats, és que hi ha menors d'edat que consumeixen tabac, no? Entre 13 i 15 anys, més o menys, utilitzen el tabac i altres productes de nicotina, com per exemple vapers i d'altres tipus, no? Aquest també és una problemàtica social, en aquest cas, que hem de conscienciar sobre el tema, però també prendre mesures al respecte, no?
Sí, en efecte, a veure, les cigarretes electròniques s'han posat com una eina que poden, en algunes circumstàncies, ajudar a deixar de fumar. Aquesta és una cara de la moneda. L'altra cara és que s'han també divulgat com una una forma alternativa a fumar, fins i tot més divertida, no? Perquè tenen gustos, etc, i molt atractiva per la gent jove, no? Fins i tot dir, no, millor no fumis, sinó que fes això. Ha de ser ni una cosa ni de l'altra. Sabem que el risc de que un adolescent que vapeja es converteixi en un fumador de tabac tradicional és entre 2 i 3 vegades més gran en comparació d'un jove que no utilitza cigarretes electròniques o vapes, és el mateix. Uh-huh. D'acord? Per tant, ja hi ha molta evidència científica i bona que ens demostra això, que els vapers són una porta d'entrada al tabaquisme. Per tant, això s'ha de controlar. Un dels problemes dels vapers és això, que en principi són molt més atractius pels gustos que es poden posar, són nets, tecnològicament són guais, perquè són sofisticats, i a més, són més barats, i la seva publicitat està menys limitada que la del tabaquisme. Per això ara, justament aquesta setmana, ha sortit un decret del govern d'Espanya que va adreçat al tabac escalfat, que no són els vapers, és un altre dispositiu, perquè electrònicament el que es fa és escalfar tabac i, per poder ser fumat, no? No són líquids, com el cas de les cigarretes electròniques, sinó que en aquest cas hi ha tabac i necessitava també unes mesures ràpides que s'han fet perquè continuava havent-hi tabac d'aquest tipus amb gustos quan en el tabac tradicional estava prohibit. Però amb els vapejadors hi ha moltes coses a legislar, des de les advertències sanitàries que apareixen a les caixes fins al preu, perquè tenen una fiscalitat diferent, no paguen els mateixos impostos i són més barats, i evidentment tot un ampli ventall que aplica al tabac tradicional, el tabac escalfat i també els vapejadors, que és tot el món dels influencers i internet, no? Per tant, estem trobant que, malgrat estar prohibida la publicitat o l'esponsorització d'eventos, de festivals, de carreres, etc., per part de la indústria del tabac, ja no tenim paquets de Marlboro circulant pels circuits de Fórmula 1 del món, sí que està... Sí que s'han vist una escletxa que era, evidentment, doncs això, les xarxes socials, Instagram, TikTok, etc., on influencers, jo crec que amb poca responsabilitat, doncs, i perquè segurament fan negoci, se'ls paguen, doncs surten amb el vapejador o surten amb cigarretes, igual que poden anunciar un bolso, una camisa o unes sabates, no? Això cal regular-ho, la Unió Europea està treballant, però també des dels governs nacionals es pot treballar molt en aquest sentit.
I parlem, doncs, d'aquest decret, no?, aprovat recentment pel Consell de Ministres, que equipara aquesta regulació del tabac escalfat a les cigarretes tradicionals i també els productes amb aromatitzants, aquests vapers dels que parlàvem, no?, amb la prohibició de comercialitzar aquests productes i també els seus components, no?, com ara, per exemple, filtres, paper per fumar, envasos, càpsules o qualsevol altra tècnica, no?, que permeti aquesta modificació de l'olor o del sabor del tabac per altres tipus, però també, sobretot, el fet de mostrar la informació, no?, mostrar els missatges de què és el que provoca aquestes advertències i també acompanyats de fotografies dient realment el que provoca i les malalties que el tabac provoca, no? És important i fa realment efecte aquesta informació i aquestes fotografies a la persona que ho compra?
Sí, realment ho sabem. Es va demostrar amb el tabac tradicional i per això s'ha fet molta pressió i s'ha presentat més evidència perquè això també s'apliqui als productes del tabac calentat, que és el que el decret aplica, i també als vapejadors. Els vapejadors no estan inclosos en aquest decret, aniran, esperem, que més endavant. Però sí, sabem que les advertències tenen una influència molt gran sobre el comportament en dos aspectes. Una, sobre els fumadors, que coneixen més directament els riscos del tabac per l'advertència, que són les classes aquestes, fumar mata, etc., fumar provoca càncer, totes aquestes advertències que són estàndards per tota la Unió Europea, que es van canviant i que van apareixent als paquets de tabac, a les bosses de tabac de liar o, a partir d'ara, també en el tabac d'escalfar. No? i això, que va començar només com unes frases, es va ampliar fotografies i també hi ha estudis que ho han avaluat amb un impacte, de manera que els fumadors són més conscients dels riscos del tabac i que molts decideixen intentar fumar per la informació que han rebut. No només això, sinó que també tenen una missió preventiva i s'ha avaluat i s'ha vist que l'atracció que exerceixen aquests paquets de tabac sobre els joves que estan experimentant o estan a l'edat de provar i ho fan, doncs també té molta influència i això fa que molts joves no comencin a fumar gràcies a les advertències que tenen els paquets de tabac, les fotografies, que són impactants, però són necessàries. I una altra cosa que a Espanya encara no s'ha considerat, però que tenim a França, que tenim al Regne Unit, a Irlanda, a Bèlgica també, aquí a Europa, que són els paquets sense identificació explícita de la marca, és a dir, el que en diem l'empaquetat neutre o genèric, que vol dir que la marca no té la tipografia pròpia de la marca, o sigui, evidentment el nom de la marca de tabac apareix al paquet, però d'una forma molt estàndard, és a dir, que qualsevol marca porta el mateix tipus de lletra, de la mateixa grandària, i no distingeixes que allò és aquesta marca o és l'altra, sense llegir el paquet, perquè sabem que el paquet s'ha mantingut com a l'últim reducte de la publicitat. Nosaltres en un bar veiem una taula amb uns fumadors, de lluny reconeixerem molt fàcilment quina marca de tabac estan fumant, fins i tot sense llegir la marca, per color, si és vermell, sí. No sé què, si és, si hi ha tal animal, això queda prohibit quan es fa l'empaquetat genèric, el que han fet en aquests països que comentava, i també s'ha demostrat que això té un impacte positiu tant en els fumadors per animar-los a deixar de fumar i consumir menys tabac i deixar de fumar finalment, com en les persones que no són fumadores però que tenen una certa atracció, que estan experimentant, etc. Per tant, sí, els paquets tenen aquest impacte i per això la OMS en aquest tractat doncs també de forma molt clara es postula a favor d'això i la Unió Europea ho té a la llei europea sobre tabac, el que en diem la directiva de productes del tabac. Hi ha uns articles que els estats han de convertir en lleis pròpies sobre les advertències sanitàries en els paquets de tabac, que volem que siguin qualsevol tipus de producte del tabac.
Doncs tant de bo aquestes mesures i aquestes regulacions que aniran d'ara en endavant tinguin el seu efecte i millorin així les xifres dels fumadors que tenim aquí a casa nostra. Tant de bo seguir una mica l'exemple del Brasil o els Països Baixos, no?, que s'assenyalen com a exemples d'èxit per l'OMS i disminueixi aquí el nombre tant d'homes com de dones i també de menors d'edat que consumeixen tabac, perquè no fa res bo per la salut, tot el contrari. Moltíssimes gràcies, doctor Esteve Fernández, cap de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, per parlar amb nosaltres i conscienciar una mica a tothom sobre aquest tema.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò. És molt important. Al final, l'objectiu és millorar la salut de tots i el tabac és una de les coses en les que millor podem incidir per la seva importància en moltes malalties.
Així
és. Per tant, així és. Gràcies.
Gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia. I a continuació parlarem amb la cantant Mala Rodríguez, que ha tret nou disc. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
No te preocupes, ¿de dónde saco yo el dinero por muchos plazos que me den?
Alfredo Landa, en plena crisis económica.
Doña Teresa dejó en su testamento una cláusula en la que nombra herederos a los familiares o matrimonios que vivan en el pueblo el 20 de mayo, 5 años después de su muerte.
¿Es mejor estar casado o soltero?
¿Y qué hago yo ahora? ¿Casarte?
Difícil.
No firmes más letras, cielo.
Duerme tranquilo, mañana se devuelve todo.
Se devuelve, pero el susto ya no me lo quita nadie.
¿Y guapo heredero busca esposa?
A mí las mozas me dan miedo. Si hubiera sido con una oveja, aún.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español. En 13.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Es que no se convierta que
amb tu soc la dona més feliç del món.
El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
Te quiero un montón.
Que pronto llegue el momento.
Momentos, un programa de confidències.
Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
Gracias.
A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem abans de la publicitat, anunciàvem la cantant Mala Rodríguez, que ha tret nou disc i hem pogut parlar amb ella. Muy especial, ¿no? Y de una personalidad única, de la fuerza y de la música de la Mala Rodríguez, que viene a presentarnos su nuevo disco. Ella dice que vive en un mundo raro, es una mujer fuerte, es una mujer poderosa, luchadora, y así es como se llama su nuevo disco, Un Mundo Raro, que ha venido a presentar después de hacer un pedazo de evento aquí en Barcelona. Mala, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estoy
muy feliz de compartir contigo esta entrevista.
Muchísimas
tú también,
gracias.
Tú también eres una
claro
mujer poderosa,
sí.
Nena.
Y yo también muy feliz de tenerte aquí con nosotros. Te tenemos en Barcelona, has llenado el Paseo de Gracia, ¿no?, con estas galerías de arte presentando el disco, un Mundo Raro. ¿Cómo ha sido venir aquí y presentar este disco en un sitio tan especial como ese?
Quería presentar el álbum agarrando un concepto que era el formato físico. Siempre se habla del formato físico del álbum porque como es algo que está como en decadencia y casi se está perdiendo por los avatares de la vida, ¿no? Y quise rescatar esta palabra, este juego de palabras para ofrecer una obra de arte a la hora de presentar el álbum, y es pues ofrecer una a subasta el formato físico del álbum, que es una actuación a solas conmigo.
Y además, es que ahora mismo te iba a decir esto, ¿no? Estás a subasta, podemos decir, ¿no?
Sí.
¿Ha ganado alguien ya? Además, los beneficios iban a Save the Children también.
Sí.
En este caso, colaborando, ¿no? Y haciendo...
La puja sale el lunes, uh-huh. empezará la subasta. Es online, como tú sabes, ahora mismo ya todo es online. Y va a estar como un mes la obra expuesta, y arranca la puja con 10.000 euros y todos los beneficios que se recauden van para Save the Children, que bueno, es un mundo raro, tú sabes. Y el álbum pues es un álbum conceptual que hace un camino. Nunca me ha gustado mucho mirar como para atrás, pero esta vez como que la vida me ha hecho tener que mirar para atrás, y estos flashbacks, estos traumas, estas historias, pues me han dado la gasolina para hacer este álbum que narra pues un conflicto y del cual pues me libero.
¿Es autobiográfico en este caso?
Siempre, cada canción. ¿qué hago? Habla de algo que he vivido.
¿Y cómo ha sido el proceso de creación, de hacer este disco y tenerlo en tus manos?
Pues ha sido muy, muy satisfactorio porque por mucho tiempo estaba... ¿Sabes? Cuando lleva mucho rato, son ya casi 3 años y pico que estoy con este trabajo. A pesar de que he lanzado singles y cosas, pero ha estado como haciéndose casi 4 años.
Casi 4 años.
Y ya pues hay momentos en los que no entiendes, no sabes qué quitar, qué poner, porque hemos hecho casi 100 canciones y de ellas han quedado 13. Para el álbum, y ha sido duro, ha sido muy difícil, porque quieres contar, quieres hacer un recorrido que se entienda la historia que tú quieres contar, y entonces pues tienes que escoger muy muy bien las piezas para que eso se entienda.
Algo que caracteriza a tu música es esa fuerza, ¿no? Ese ritmo, ese ejemplo, ¿no? de mujerón, ¿no? que eres. Y se refleja perfectamente en las canciones. Hemos podido escuchar unas cuantas ya en el evento, ¿no? En la presentación. Pero, ¿en qué se diferencia este disco de los anteriores? ¿Qué hay de nuevo?
Bueno, creo que es la primera vez que hago un álbum conceptual. Y es la primera vez que me siento como que tengo una gran variedad de registros donde me muevo bien. Creo que con la edad me siento más cómoda con mi voz y con lo que puedo hacer con ella y el mensaje de las letras, la profundidad de el contenido que tiene el disco. Creo que me gusta mucho hablarle a la humanidad.
¿Sabes más a dónde ir, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Y quién eres? ¿No podemos decir que te conoces más a ti misma?
Sí, por suerte, menos mal, por favor.
Claro que sí. ¿Te veremos pronto de gira en Barcelona, en las demás ciudades?
Sí, vamos a hacer una gira por muchos, muchos sitios en este verano, pero después del verano quiero presentar el álbum aquí en España, en algunas salas, y espero que todo vaya muy bien, que la gente pueda ver un gran espectáculo, que es lo que estamos preparando.
Además, tengo que decirte que no solo cantas, haces ya casi de todo, porque te hemos visto recientemente bailando, ¿no?, también. ¿Qué dirías que se te da mejor?
Ay, no me digas eso, que yo bailo muy bien y me han echado.
No, pero tenemos que decir que has bailado y bailas muy bien. Lo vemos siempre.
Me ha encantado la experiencia, no sabes. La verdad que me ha venido bien en todos los aspectos porque me ha hecho pues como ponerme muy en forma, que yo creía que yo estaba en forma y que va, o sea, me he puesto en forma, amiga, 8 horas diarias bailando.
Es que es verdad porque...
Es una locura. Yo digo, ostras, sí. Estoy súper fuerte ahora. Y mentalmente igual, porque la cosa de estar todo el rato bajo la lupa de alguien, eso es muy duro psicológicamente. Tienes que estar muy fuerte y lo agradezco porque me ha hecho como tomarme importancia respecto con la salud mental, ¿no? De cuidarte por dentro y por fuera, porque
exacto.
Tienes que estar fuerte, tu mente tiene que estar fuerte, tu corazón tiene que estar fuerte y tu cuerpo tiene que estar fuerte.
Es curioso porque la gente que siempre va a los programas estos de baile, ¿no? Hablábamos ahora de que has concursado recientemente en un concurso de baile en televisión. Siempre dicen lo en forma, ¿no? Que se ponen, ¿no? Que incluso adelgazan muchísimo cuando están en este tipo de concursos, ¿no? Que son tan físicos. Y es lo que tú decías, es tan físico como también mental. Al final es un reto, no solo es un concurso, sino que es un reto para uno mismo, ¿no?
Mucho, mucho. Y claro, también tienes que entender el juego psicológico que es,
claro,
que te estén todo el rato diciendo...
Juzgando y, sí, y diciéndote, y estando nominada y después, sí, salvándote, ¿no?
Creo que hay que entender muy bien que es un programa, que eres parte de un show y tienes que coger lo bueno y guardarte eso para ti, ¿no? Y aprovechar la oportunidad, como en la vida. Tomártelo,
exacto,
todo bien, agradecer a Dios que puedes hacer cosas bonitas y quedarte con lo mejor.
Bailas muy bien, eso te lo digo yo.
Bailo bien.
Claro que sí. Eso sí, mejor cantar, ¿no? ¿Tú qué dices?
A mí me encanta escribir.
¿Te encanta escribir más que cantar?
Me encanta mucho improvisar. yo creo que por eso me considero rapera, más que cantante.
Claro.
Porque me gusta improvisar letras, spoken word, esa mezcla de estilos que hay, pues raps, spoken word, puedes cantar, puedes de repente hacer voces etéreas, así. Usar tu voz, ¿no? Y usar las letras, muy importante el mensaje.
Al final crear una canción y hacerla tuya, ¿no? Inventando en tu mundo, ¿no? Y sabiendo perfectamente pues lo que quieres hacer, pero improvisando a la vez. Es una mezcla muy bonita, ¿no? Y te sirve también para hacer este tipo de discos de un mundo raro, que es el que nos ha venido a presentar aquí La Mala Rodríguez. Ha sido un placer enorme tenerte, acudir también al evento y que nos hayas invitado. Así que te damos las gracias por este ratito y seguro que te seguimos ahí a donde vayas y con tu música por bandera, ¿no? Que nos hace muy felices y nos alegra el día también.
Pues yo te agradezco a ti, de verdad que me has parecido una persona hermosa, muy lista, con muy buen corazón y que eso es lo que más me importa a mí, compartir los ratos con gente genuina y bella.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
I ara volem parlar de professions que alhora són vocacionals. Sobretot al sector de la medicina sabreu que si no es té vocació és molt difícil dedicar-s'hi. I avui volem parlar amb un metge que està jubilat, és metge del Servei d'Emergències Mèdiques. S'ha jubilat però continua encara al peu del canó. Parlem amb el doctor Jaume Motos d'aquesta vocació i de la seva experiència. En Jaume Motos, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, parlem de la teva història, no?, de ser metge del Servei d'Emergències Mèdiques jubilat, però que tot i així continues encara. Això és una vocació, sens dubte, no?
Sí, bueno, jo com molts metges ens dedicàvem a diverses coses, no? Sí, he estat més de 40 anys treballant al sistema d'emergències mèdiques. Jo crec que he estat el metge d'emergències que més anys ha estat. I, bueno, pues jo volia continuar, però la veritat és que les condicions que ens donen no són les adequades, no? En el sentit de que econòmicament no et surt a compte continuar, no? Però, bueno, com molts dels meus companys, pues tenia altres feines i jo pues vull continuar la meva professió. Perquè ser metge, per molts, és una professió, no és un treball. I les professions són per sempre. I sí, estic fent cosetes, que passa que hi ha més tranquil·litat que no les emergències.
Mm-hmm.
Sí.
Així,
sí,
doncs...
Sí. Treballo a...
Sí, diguem. Clar.
No, que treballo a la universitat i també al meu consultori. Bueno, estic fent coses, sí.
Clar, vostè combinava el fet de treballar com a metge amb altres, amb altres professions?
Sí, jo, bueno, en el meu cas és que, a part, jo sóc advocat de fa molts anys. Sí, bueno, això ha estat com un hobby, no? I, però, bueno, m'he dedicat i he anat fent cosetes i ara, pues, treballo, faig coses també de l'abogacia, però, sobretot, faig universitat, treballo a la universitat, treballo al meu consultori privat que tinc i després, una cosa que m'encanta, que és que formo part del comitè de bioètica de l'Hospital de Sabadell, de l'Hospital Partaulí, des de fa molts anys. I ara que tinc temps, doncs encara puc participar-hi més, no? Sobretot en l'àrea de docència, en bioètica i legislació sanitària, altres companys de l'hospital, i això doncs m'agrada molt. Hi ha coses que estan retribuïdes i altres coses que no.
Clar. Amb quants anys es va jubilar?
Bueno, jo vaig jubilar-me just als 65 anys, després de 40... Crec que era 47 anys de cotitzar, perquè vaig començar als 16 anys treballant de camiller i ja no he parat.
Sí. Clar, i suposo que combinar una professió com és la de metge amb altres professions, sí, no? M'has deixat bocabadada realment dient-me que combinaves la feina d'advocat amb la feina de metge. Això com es pot fer? Pot existir la professió i la vocació real per les dues coses que són completament diferents?
Bueno, hi ha persones que que s'interessa per moltes coses, no?
Sí,
que
sí.
Són curioses. A veure, en el meu cas, la meva professió, vocació, etcètera, etcètera, sempre ha estat la medicina. La meva especialitat és cirurgia general i treballar tota la vida en emergències mèdiques. I això és el meu. Ja he dit abans que l'altre, pues, bueno, era un complement, un mes en més, no? Però és molt maco. Ara, això sí, jo només em dedico a la faceta de dret sanitari, de coses, de llei, de bioètica, de coses que tenen que veure amb la sanitat.
D'acord. Està relacionada una cosa amb l'altra.
No, jo sóc advocat d'altres coses, ni molt menys.
D'acord, d'acord. Sí. I d'on li ve la vocació? Des de ben petit tenia clar que volia ser metge,
sí,
que volia dedicar-se a això?
Sí, sempre. Que, per cert, la meva mare no és que estigués totalment d'acord, Ella, bueno, no em va influenciar, però ella li agradava molt el món de les lleis, admirava moltíssim els juristes i li encantava. I potser l'altre, mira, m'ha vingut per la mare, però jo sempre, ja quan anava a l'institut, sempre volia ser metge i volia ser cirurgià. I, bueno, vaig tenir la sort de poder-ho fer, sí. Vaig entrar, a més, de molt, molt jove, com a camiller, amb 16 anys, sí, 16-17 anys tenia, i, bueno, sempre he estat al món de la medicina, ha sigut el meu món, i estic content. Quan miro enrere, dic, pues sí, està bé.
Orgullós del camí fet.
Sí.
I ara,
sí.
Abans comentava el que està fent ara, sent per això que li falta alguna cosa?
Em falten, sí, les emergències. Per mi, jo volia fer un aterratge poquet a poquet, no? Volia quedar-me a treballar un parell o tres d'anys, no? Si les condicions, sobretot econòmiques, i haguessin sigut adequades, pues, jo m'hi hagués quedat, però m'hi hagués quedat un any o dos més. Jo em trobo molt bé, estic físicament bé, m'agrada molt, i jo pensava, doncs, sí, algun dia has de marxar, no? Sobretot d'una activitat, doncs, tan intensa. Però sí que és cert de que m'hagués agradat més a poc a poc, que no m'hagués... que no hagués tingut, pues, bueno, la sensació de tristor que tinc ara. Sí, sí, perquè en el meu cas jo estic trist per haver acabat la meva etapa d'emergències. Sí, sí.
I ara, que, clar, abans el que li feia més feliç era aquesta feina, no? Ara, què és el que li fa feliç?
Bueno, jo sempre he sigut alumno de molt i mestre de res, no? I tot el que feia em feia feliç, però jo, en diferència, el que més m'agradava molt, moltíssim, eren les emergències. Per això m'he dedicat. A la meva vida vaig tenir un moment molt complicat, perquè sempre feia, alternava la cirurgia amb les emergències, però clar, va haver-hi un moment que vaig tenir de triar. I amb això, bueno, jo crec que vaig ser valent i vaig sentir el cor. I per mi m'agraden les emergències, no? Uh-huh. Però va ser molt complicat, aquella tria. I ara, insisteixo, quan miro enrere, dic, pues estic molt bé, molt bé. Sí, estic content. Sí, sí.
Doncs amb aquesta felicitat i amb aquest orgull d'haver treballat durant tants anys en una vocació, en una professió que li apassiona, es nota realment quan parla del tema que ha gaudit al màxim d'aquests anys. Ojalà, no? Tant de bo tothom pogués gaudir de la seva feina i tenir una vocació com la que té vostè,
sí,
per les emergències, pel sector de la medicina. Així que li donem les gràcies per haver-nos transmès aquesta il·lusió.
Si em permet només una petita cosa, ho he deixat herència, perquè tinc el Sergi, el meu nano, que treballa a l'Hospital de Sabadell, i també treballa al sistema d'emergències mèdiques, com jo. I la meva nena, la Meritxell, que treballa de metge a Urgències de Sant Pau, també treballa al SEM. És a dir, que hem coincidit poc abans de marxar, que va ser per mi això una sorpresa molt gran, poc abans de marxar vam tenir l'ocasió de fer una guàrdia als tres junts.
Ostres!
És a dir, que jo marxo, però deixo aquí... deixo herència.
Deixes herència aquí a les emergències, que segur que si tenen la mateixa vocació que té vostè, anirà genial, i és, la veritat és que és una alegria que hi hagi gent així, no?, en aquest sector tan important com el de les emergències, perquè al final el sector de la salut tots depenem absolutament d'ell. Així que hi hagi gent amb vocació és el més important.
Moltíssimes gràcies, doctor Jaume Motos.
A vostès.
Metge jubilat, però que continua al peu del canó,
sí,
i en marxa amb la seva professió. Gràcies.
Una gran abraçada. Gràcies.
Igualment.
Adéu, adéu.
I en uns minuts parlarem de la malaltia de la bufetada. Sí, sí, rep aquest nom perquè les galtes es posen vermelles com si te n'haguessin donat una. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro en el debate, la mimada. Y todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, y yo tengo una teoría y te las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor, y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Los fines de semana en la radio. ¡Empezamos! El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, parlem de la malaltia de la bufetada i descobrim de què es tracta aquí, al matí del cap de setmana. Es diu cinquena malaltia, eritema infecciós o malaltia de la bufetada. Això és perquè un dels símptomes que provoca generalment és l'aparició de taques vermelles a les galtes, com si haguessin bufetejat la persona que la pateix. Sobre el tema, sobre aquesta malaltia, en parlem amb la pediatra d'atenció primària i presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, l'Anna Gatell. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, es diu la malaltia de la bufetada i es tracta, al cap i a la fi, d'una infecció, no?
Sí, és veritat. Té un nom bastant curiós, no? Aquesta és una infecció vírica produïda per un virus que es diu parvovirus B19. És un virus que apareix de manera epidèmica, una mica, vol dir que cada 3-4 anys a vegades tenim petits brots, no? I això els pediatres doncs estem molt acostumats a veure situacions així, no? Petits brots que de tant en tant, sobretot al començament de la primavera, a finals d'hivern, apareix aquest virus i doncs és contagiós a través de les gotetes de saliva, quan els nens tenen tos, també pels vestits que comparteixen, i produeix aquesta sintomatologia tan curiosa, aquests signes, no?, que comença, tal com dius, amb les galtes molt vermelles i dona la impressió de que hagis donat una bufetada, val? I per això té aquest nom. Té altres noms també, com has dit, eh? El nom més científic és eritema infecciós o megaloeritema, val? I abans es deia, curiosament, també la cinquena malaltia, val? I, com a curiositat, es deia cinquena malaltia perquè abans, en la infància, no, les infeccions més comuns eren aquestes cinc, el xarrampió, les paperes, el rubiola, la varicela, i la cinquena doncs era aquesta, no? I per això es diu cinquena malaltia per aquest motiu.
Normalment és més freqüent en infants, oi?
Sí, és molt freqüent en infants entre la primera infància, entre l'any, jo diria més una mica més grandet, inclús els cap als 10 anys. Després hi ha més anticossos i cada vegada la població, doncs, quan es va fent gran, té més anticossos i ja no acostuma doncs, a aparèixer en edats més avançades. No? Amb l'adultesa ja no és una infecció vírica habitual, no? Per aquest motiu, perquè ja hi ha els anticossos. I de fet, en aquest sentit, sí que s'ha de vigilar amb les dones que estan embarassades, perquè sí que és un virus que pot afectar els fetus en el primer trimestre i en l'últim trimestre de l'embaràs. Llavors, potser és l'única recomanació a tindre en compte és que si al voltant tens doncs, una persona que està embarassada, doncs no estiguis en contacte amb ella i si és així, doncs, comentar-ho al ginecòleg perquè faci els exàmens que consideri oportuns.
Uh-huh. I quines són les causes? Per què surt aquesta infecció?
Vale, com et deia, és una infecció vírica per un virus respiratori típic de tots els munts que tenen els nens i les nenes a la primera infància, i aquest, tal com he dit, es diu parvovirus B19, i és un virus més, doncs, dins de tota la gran gamma de virus respiratoris que apareixen de manera a vegades cíclica, a vegades cada any, a vegades, doncs, no?, com la grip que és cada any, o l'ORS que és cada any. Doncs el parvovirus acostuma a ser al voltant, doncs, això, de cada 3 o 4 anys acostuma a aparèixer.
Uh-huh. I els símptomes són aquesta vermellor a les galtes, o quins són els símptomes més comuns?
De fet, la simptomatologia al començament es passa totalment pràcticament desapercebuda. Tot el període de contagi realment és abans de que donin els símptomes, perquè és durant el període d'incubació, que pot anar des dels 4 o 5 dies, inclús fins als 20 dies aproximadament, en un terme mig inclús de 15 dies. Mentre s'està incubant també hi ha el contagi, per tant no ho sabem, que ens podem contagiar. I és, com et dic, una simptomatologia, doncs, molt, molt inespecífica, de tot, molt, o pràcticament inexistent, molt lleu. I després apareix aquesta erupció, que acostuma a aparèixer per les galtes. Quan surt l'erupció ja no contagia, i els nens poden anar a l'escola, o sigui que quan no hi ha febre, i sobretot això també ha de quedar clar, perquè l'erupció a vegades és molt tridanera i, i dona la impressió, doncs, que no has d'anar al col·le, no? Doncs no, els nens poden anar a l'escola amb l'erupció. Després aquesta erupció generalitza sovint i apareix al tronc i sobretot a les extremitats. Apareix en forma com... Nosaltres també li diem d'encaix, no?, perquè fa com un dibuix una mica especial. I amb alguns nens i algunes nenes els hi pica una mica, i sí que a vegades hem d'utilitzar, doncs, algun producte per evitar el picor. Però normalment no cal cap tipus de tractament. L'única cosa que és evitar l'exposició directa a la calor, a la suor, a l'aigua calenta, perquè potser pot augmentar aquesta erupció.
Clar. I els adults poden també conreure-la? Es pot contagiar també de cara als adults?
Bueno, és el que t'he comentat, val? O sigui, habitualment no, perquè quasi tothom ja té anticossos a partir dels 40 anys, pràcticament més de la meitat de la població ja té anticossos, i amb la gent més gran, doncs, més del 70%, però amb les embarassades s'ha de vigilar per el que abans hem comentat.
Mm-hmm, exacte. Hi ha tractament? Hi ha vacuna?
No hi ha tractament ni no hi ha vacuna. No, és una malaltia molt lleu, per tant no es necessita cap vacuna, i el tractament només és simptomàtic. I en el cas de, també comentar, no?, de persones que, per exemple, que tinguin el sistema immunitari compromès, que sigui per alguna malaltia o perquè estan fent tractament de quimioteràpia, doncs sí que és important saber que aquest virus pot produir situacions a vegades greus de complicació, com anèmies o problemes també similars, que sí que cal considerar.
Mm-hmm. L'únic que al final, si no tens cap cosa més afegida, no?, podem dir, cap malaltia, no acostuma a ser perillosa.
No. No, en absolut.
Perfecte, doncs Anna Agatell, pediatra d'atenció primària i presidenta de la Societat Catalana de Pediatria, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i posar-nos una mica al dia d'aquesta malaltia de la bufetada, que tant crida el nom, l'atenció, no?, sí. I tan curiosa és, en aquest cas, doncs, pel nom en si. Moltíssimes gràcies.
D'acord, a vosaltres, bon dia.
Prueba diagnóstica cardiovascular basada en inteligencia artificial desarrollada por una empresa española puede revolucionar el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, ya que ofrece un análisis rápido y preciso y reduce también de forma significativa los costes sanitarios. Se trata de Cardia by Apollo, y su fundador, el fundador de Apollo, Daniel Ferrer, está con nosotros para hablarnos un poco más sobre esta prueba diagnóstica cardiovascular. Daniel, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, estamos hablando de una nueva prueba, ¿no?, en este caso, basada en inteligencia artificial y que tiene múltiples beneficios, ¿no?
Exactamente. Sí, es un avance muy significativo a nivel científico y a nivel tecnológico, dado que somos la primera empresa, incluso iniciativa a nivel mundial, gracias a una imagen de dos dimensiones, como es una ecocardiografía, conseguimos hacer una reconstrucción 3D del corazón para poder calcular tanto métricas médicas cardíacas como un montón de factores que son deterministas a la hora de identificar cardiopatías y por lo tanto poder prevenirlas y tratarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestro proyecto tiene un objetivo muy claro. Ya hemos presentado el día de ayer a nivel mundial el MVP, es decir, el producto como tal, y ahora pues seguimos trabajando en más desarrollos e implementación de nuevas técnicas con nuestra tecnología.
Claro, aquí el tema, digamos, es referente a cardiología, ¿no?, al corazón. ¿Qué beneficios va a tener tanto para el paciente como también, en este caso, para los equipos médicos?
Pues mira, en caso del paciente, lo que van a empezar a ver tanto los pacientes cardiopáticos, es decir, quienes tienen un problema como quienes no lo tienen, es una aceleración en el proceso de análisis de su corazón. Hoy en día vemos que nuestro personal sanitario, los doctores, están totalmente abrumados, ¿no? Es decir, la cantidad de trabajo que tienen pues no es soportada para las manos que pueden trabajarlo. Entonces lo que vamos a ver es que gracias a Cardia, todo el proceso de análisis de la imagen, todo el proceso de cálculo y identificación de cardiopatías se va a hacer automático. Trabajos que antes tardaban horas en hacerse se van a hacer en minutos, entre 1 y 2 minutos, y que además va a ser más barato y accesible prácticamente desde cualquier sitio de centros de salud, centros de atención primaria, urgencias, cualquier sitio donde haya únicamente un médico que pueda tomar la prueba.
Ahora comentabas el hecho de que será más barato. ¿Reduce también los costes sanitarios, no, como comentábamos en un inicio?
Claro, claro. Mira, pues por terminar con la anterior pregunta y seguir con esta, con el caso de los doctores, que va en relación justamente a esta parte del coste, al final el proceso de análisis de un paciente cuando entra en un hospital y el cuadro pues parece ser que tenga o pueda aparecer algún problema del corazón, en el viaje, evidentemente, para descartar que el paciente pueda tener algún problema de corazón, se le hacen numerosas pruebas. Es un electrocardiograma, y si ya hay algún indicio, aunque no sea una certeza, de que pueda tener un problema de corazón, pues hacen pruebas de resonancia magnética o pruebas de contraste o tomografías, que son estas en las que te meten isótopo reactivo. Todas estas pruebas son muy caras, ¿no? Entonces, al final, cuando hemos hecho un análisis estadístico de la cantidad de pacientes que por prevención se les hacen estas pruebas y que finalmente no tienen ese tipo de cardiopatía, pues identificamos que hay un coste en el proceso de análisis muy elevado. En el caso a nivel europeo estamos hablando de entre 350 y 400 euros por paciente. Esto quiere decir que únicamente haciendo una prueba cardíaca, es decir, pasando por nuestra tecnología, discriminaríamos a aquellos pacientes que, evidentemente, gracias a nuestra prueba, no tengan una cardiopatía, por lo tanto no se emplearán recursos ni privados ni públicos en identificar si tiene o no lo tiene, porque gracias a Cardia ya lo sabremos. Y por otro lado, aquellos que sí que lo tengan, tendrán ya una modelización de su corazón que le dará al doctor una visibilidad y unas métricas, un informe en el cual podrá saber por qué el corazón no está sano, en qué parte de la secuencia de la imagen bien identificado y qué consecuencias puede tener esa cardiopatía que tenga el paciente, ¿no? Con lo cual le ayuda infinitamente al cardiólogo a que únicamente tenga que estar enfocado en aquellos pacientes que requieren de su ayuda y no en aquellos que únicamente en un proceso de triaje o de análisis, pues el doctor, como es lógico, tiene que estar pendiente de ellos. Y el factor humano en problemas como son los problemas del corazón es importantísimo. Que el doctor tenga tiempo para explicarle en detalle cómo va a cambiar su vida, qué tiene que hacer para mejorar, qué tipo de tratamiento se le va a aplicar, es una cosa que es lo que más excita al final a nuestros doctores con los que colaboramos y todos aquellos que conocen el proyecto, porque les permite estar 100% enfocados en aquellos que necesitan su ayuda.
Exacto. Además, aparte de reducir costes, también reduce el tiempo, ¿no? El tiempo quizás de esta incertidumbre por parte de los pacientes de no saber qué es lo que tienen, pues de este modo el tiempo se hace más corto, ¿no? En este caso es más breve.
Claro.
Pero ¿qué pacientes, claro, por ejemplo, son los ideales en este caso para Cardia? ¿Pacientes jóvenes, pacientes más mayores, con edad avanzada?
Lo bonito de Cardia es que precisamente es una herramienta que se brinda al mundo a cualquier persona de cualquier edad, ya sea un niño, un adolescente, un adulto o un anciano, porque todo el mundo, de hecho hay un análisis hecho por la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres personas a nivel mundial sufrirán a lo largo de su vida un problema cardiovascular. Entonces, al final, Cardia no va enfocado únicamente al paciente cardiopático de 60 años o 70 años, fumador, que sería a lo mejor, o con vida sedentaria, ¿no? El prototipo de paciente cardiovascular. Estamos viendo un incremento muy alto en problemas cardiovasculares en la gente joven, y post-COVID ya no es un secreto que el COVID ha generado muchos problemas de corazón a nivel mundial. Entonces, al final, cardia se brinda para cualquier tipo de paciente, y nuestra visión incluso es que cardia sea una prueba de ayuda al diagnóstico habitual, como hacerse un análisis de sangre o una prueba de tensión, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, de esa manera, que la gente pueda ir habitualmente a hacerse una vez al año como mínimo una prueba, y la inteligencia artificial junto a los doctores vayan haciendo un seguimiento y una predictibilidad mayor.
Claro. ¿Qué motivos te han traído a ti, por ejemplo, Daniel, a desarrollar cardia? ¿En qué momento surge la idea?
Pues mira, surge, yo creo que como todas las grandes ideas, en el peor de los momentos, ¿no? Surge a raíz de que mi padre sufre un infarto y tras el infarto, en general yo soy una persona muy observadora, intento entender cómo son los procesos y las causas, y veo cómo se vuelcan con mi padre todos los doctores, los técnicos, cómo hay una labor increíblemente manual y precisa en todo el proceso, y entonces digo, tengo que utilizar mi conocimiento en la inteligencia artificial para ayudar a todos estos expertos a que su trabajo sea más sencillo, más rápido y reduzca la variabilidad en el diagnóstico, lo cual les ayuda a ser, si cabe, todavía más eficientes. Entonces, gracias a este momento en el cual, pues no deja de ser una desgracia familiar, surge esta idea y me puse el sofacto a trabajar en ella. Ya hace pues, 3 años que llevamos trabajando en cardia, y con el apoyo pues de casi todos los doctores que han conocido el procedimiento, pues que algunos nos han aportado datos, otros nos han aportado conocimiento médico, pero siempre hay un apoyo de la comunidad bastante grande.
Uh-huh. Así que surge en el momento más complicado, ¿no? En el que piensas cómo poder ayudar a tu padre en este caso, y también claro, pues a todos los demás pacientes, ¿no? Porque tú ya tenías, supongo, como bien has dicho, conocimientos de inteligencia artificial, y sabías que algo así podía funcionar, ¿no?
Claro, o sea, yo llevo trabajando en la inteligencia artificial desde que tengo 16 años, ha sido mi pasión toda mi vida, a pesar de que mi formación académica ha sido más enfocada a la economía y a la empresa, pero siempre mi hobby, mi pasión ha sido la programación de inteligencia artificial, y por lo tanto yo entendí que con los conocimientos que teníamos y con el equipo que teníamos, éramos capaces de marcar la diferencia. Y de hecho, con absoluta sinceridad, nunca pensé que lo que íbamos a conseguir desarrollar iba a ser tan avanzado y tan en el estado del arte, como solemos decir nosotros. Hasta yo mismo he quedado sorprendido en las oportunidades y las posibilidades que tiene lo que hemos creado.
Uh-huh. Claro, ¿cómo ves el futuro en sanidad y con la inteligencia artificial?
Mira, yo creo que hay dos factores, ¿no? Hay un factor que será el regulatorio, que es totalmente determinista para cómo se van a desarrollar nuevas empresas en la industria de la salud y la inteligencia artificial en nuestro país. Esto, pues, al final dependerá de cómo la política y la regulación vaya evolucionando, que yo espero que bien, aunque hay indicios de que no tenga por qué ser así. Y luego, sí que es verdad que lo que sí está claro es que los médicos, es decir, toda la industria, demanda, ¿no?, la implementación de inteligencia artificial. Ya no solo vemos casos como el de cardia, sino en la identificación de cánceres, hay muchísimos avances con inteligencia artificial, en la reconstrucción de órganos, hemos visto hace poco, ¿no?, órganos sintéticos con inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay una predisposición de la industria muy grande, ¿no?, porque cuanto más precisos seamos en el análisis de los datos para la toma de decisiones, la inteligencia artificial tendrá más valor. Entonces yo creo que al final es algo inevitable, es una realidad, yo siempre lo digo, llevamos un par de años en los que evidentemente se ha intentado demonizar a la inteligencia artificial como si fuera un ente oscuro y peligroso, y nada más lejos de lo normal. Al final, lo oscuro y lo peligroso es como todo, ¿no? Depende del uso responsable y responsable que le demos a las herramientas que creamos. Yo creo que dentro de la medicina es absolutamente necesario, y así lo estamos comprobando, y yo creo que hay muchas iniciativas a nivel mundial que así apuntan, y en España lo que espero es que haya gente como nosotros que así lo vea y que lo apoye, pues ya sea económicamente, institucionalmente o creativamente que salgan nuevos talentos como estamos haciendo nosotros, que nosotros repatriamos talento español del extranjero, de las mejores universidades del mundo, a trabajar en nuestro proyecto.
Pues ojalá el uso que se haga sea responsable, como dices, y sirva para mejorar todo el sistema, ¿no? La sanidad, la salud de las personas, que al final es lo más importante, y es lo que has hecho y lo que estás haciendo con Cardia, ¿no? Con Cardia Vallapolo, en todas estas personas, todos estos pacientes con problemas cardiovasculares. Te damos las gracias, Daniel, que nos hayas contado tu experiencia, tu historia y también este trabajazo que estáis haciendo para mejorar la vida de los pacientes con problemas. Así que muchísimas gracias y esperemos que inventos así sirvan en un futuro también para tener muchísimos más avances en cuestiones de salud. Gracias.
Ojalá. Muchas gracias por vuestro apoyo y por el tiempo.
Gracias.
Muchísimas gracias.
I d'aquí no res, continuem per parlar de Maria Toledo i del seu nou disc que ha tret la cantant de flamenc dedicat al seu fill.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu què penses?
Escríbenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Arriba ara el moment de parlar amb la cantant Maria Toledo. Ha tret nou disc dedicat al seu fill Vicente. Canta, se acompaña del piano. Empezó con tan solo 8 añitos. Sus padres la apuntaron en el conservatorio donde escogió como instrumento el piano y a partir de ahí ha estado siempre acompañada de grandísimos artistas como ella. Ella es María Toledo y la tenemos hoy aquí con nosotros porque nos viene a presentar su nuevo disco. Se llama Vicente y está aprovechando sus días en Barcelona para venir aquí a la radio con su hijo a presentarnos el disco que va dedicado a él. Muy buenos días, María Toledo, bienvenida.
Bien hallada, aquí a tu vera, buenos días.
¿Qué tal? Claro, vienes con tu bebé, súper bien acompañada y con el disco debajo del brazo, ¿no?, en homenaje a él. ¿Cómo es esto?
Es complicado, porque en las redes sociales, hoy más que nunca, parece que todo es maravilloso y la vida no es así, no es todo tan idílico, porque para llegar a los sitios... Ay, tengo mucho estrés, casi no duermo. Entonces, es difícil ser mamá y trabajar.
Y artista.
Pero al mismo tiempo soy una privilegiada porque ojalá todos los padres y todas las madres se pudieran llevar a sus hijos mientras están trabajando. Eso es un lujo porque no te pierdes ni una respiración.
De hecho, ahora comentábamos que cuando Vicente sea mayor va a flipar, ¿no?, con todo lo que ha hecho. Se ha ido de gira, ha ido a radios, televisiones, se ha pateado toda España, ¿no?, con su madre, y ahora no es consciente, pero cuando sea mayor y vea las fotos y los vídeos va a alucinar.
Fíjate, ha estado en Rabat, ha estado en Miami, tres veces en Francia, y tiene un año. Y,
ha hecho,
vamos,
más cosas
meses.
Que yo en 25.
Mira, estuvo la primera vez que vino a un concierto fue a los 3 días de nacer.
Imagínate.
Que canté en La Rioja, y los palmeros que trabajan conmigo me dicen: ay, María, cuando este niño vaya al cole, yo creo que te va a decir: mamá, por favor, quiero volver a la vida de antes.
Exacto. También acostumbrado,
sí,
¿no?
Sí, está todo el día. Es un niño de la calle.
Y tanto. Eres la primera mujer, además, que canta flamenco acompañada del piano. Este contraste, ¿no? Porque al final es como un pequeño contraste. ¿Cómo lo haces? ¿En qué momento se te ocurrió hacer música así?
Pues fue una casualidad. Y de hecho ahora cada vez que miro todos los discos que veo en las portadas siempre el piano presente, pues es un sello que me identifica, y jamás imaginé que me iba a ver reflejada con un piano, porque te voy a contar mi historia. Yo iba al conservatorio y yo cuando terminaba pues los estudios de Bach, Chopin, Beethoven o Ella Bartók, pues ¿qué hacía? Me ponía a acompañar mi voz flamenca con el piano, pero sin que nadie me viera, porque me daba muchísimo respeto. Y me sigue dando. Pero gracias al atrevimiento de María Jiménez, mi querida madrina, en un programa de la tele me dijo: nos vamos a saltar la escaleta. Yo no sabía ni lo que era una escaleta. Que para los que nos estén escuchando es, bueno, pues el orden que hay que seguir.
Sí, el guión.
El
sí.
guión. Total, que nada, me salté el guión, la escaleta, y me senté en un piano y empecé a cantar y tocar, que era lo que ella me había visto hacer en su casa. Y hubo un antes y un después desde ese día, porque ya jamás me separé del piano hasta el punto de que me digan la flamenca del piano, ¿no?
O sea, fue ella al final la que te enseñó, la que te guió, ¿no?, en el camino de la música, y la que te hizo diferenciarte también del resto, ¿no?
Sin duda, porque hoy, que parece que siempre está todo hecho, pero no, siempre hay algo que puedes aportar. Me parece que el piano ha sido el sello que me ha identificado, que me identifica y que hace que sea un punto distinto, porque el flamenco casi siempre se ha cantado con guitarra. Entonces ya verme cantando con piano, pero acompañándome yo misma, porque en la época de Manolo Caracol se acompañaba de Arturo Pavón al piano, pero yo decía, ¿cómo será hacerlo a la misma vez, cantar y tocar? Y así empezó todo.
Claro, hablábamos ahora de María Jiménez, pero también has estado acompañada de muchísimos otros artistas, haciendo duetos, colaboraciones, acompañándolos, ¿no? O sea, llevas ya toda una trayectoria de conocer escenarios, de conocer artistas y de hacer música imparable al final. Y este, que también tiene la forma de un piano, ¿no? Es muy original, el diseño del nuevo disco. Es una edición limitada que va en homenaje, como decíamos, a tu hijo, y también supongo que a todas las madres, como comentábamos en un principio, ¿no? Y esa unión, ¿no?, entre los dos. ¿Dirías que es el proyecto más especial de tu carrera hasta ahora?
Claro que sí, sin duda. Parece que siempre decimos, el último disco es el más especial, ¿no? Pero cuando haga más siempre te diré que este ha sido mi disco, porque sobre todo porque no he tenido apenas tiempo para grabarlo ni componerlo, porque todo surgió a raíz de que nace el niño y digo, cuando haga un año, que por cierto nació el 31 de diciembre,
wow,
cuando cumpla un año, ¿qué le voy a regalar? Y no quería regalarle algo material, no me apetecía eso, yo quería que fuese algo especial, un regalo de alma y que perdurase en el tiempo. Entonces digo, le voy a hacer un disco, pero claro, me lo propongo en enero y lo tenía que sacar en diciembre. Yo que tardo bastante, siempre estoy 2 o 3 años grabando el disco, tenía que hacerlo rápido. Entonces, ¿cómo componer si estaba todo el tiempo alimentando a mi bebé encima mía todo el tiempo, con la lactancia? Digo, ¿cómo lo hago? Pues entonces, al mismo tiempo que le daba el pecho, compuse la mayoría de las canciones que aparecen, y luego en 2 meses nos fuimos a Cádiz con Chico Valdivia y bueno, Chico Gatica, perdón, que es muy temprano. Chico Gatica, Chico Valdivia fue mi primer pianista grabando un proyecto. No, Chico Gatica, que es un productor maravilloso, ingeniero, y está en el puerto de Santa María. Entonces me fui allí 2 meses, por supuesto, con el niño. Estuvimos grabando y es un disco muy minimalista, muy, muy sencillo, porque solo hay piano y palmas, lo que acompaña a mi voz. Pero la puesta en escena es muy potente porque aparecen 3 pianos, que es algo muy novedoso, y me acompañan los pianistas que más admiro del flamenco, como son Chano Domínguez, Dorantes, El Churri, Diego Amador, Pablo Rubén Maldonado, Iván Melón Lewis, que es un pianista cubano ganador de Latin Grammy, Álvaro Gandul, José María Cortina, y yo también me acompaño a algunos. Sí,
claro. Claro, son 9 temas y el último es Cumpleaños Feliz, precisamente por el primer cumpleaños, ¿no?, de Vicente.
Sí.
Claro, son canciones todas dedicadas a él. Normalmente los artistas hacen una canción, ¿no?, dedicada a su hijo, pero tú has querido hacer todo un disco, ¿no?
Es que para me parecía poca.
Para que pueda ahí experimentar todas las canciones cuando sea más mayor. Las imágenes son súper bonitas, está la mano de él, ¿no?, encima de la tuya en el piano. Y ahora comentabas, ¿no?, en uno de tus compañeros guitarristas, pianistas, que ha estado en los Latin Grammy. Tú también has estado en los Latin Grammy, nominada, y has podido actuar, presentar incluso los Latin Grammy. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y claro, es de valorar, ¿no?, cuando un artista está nominado a los Latin Grammy. Aunque no lo ganes, es como si lo ganaras, ¿no?
Totalmente. Es algo increíble, porque la primera vez que te pasa, sobre todo, es la más especial. Tú sueñas eso, pero no imaginas qué te va a pasar. Y de repente no es que me nominas en álbum de flamenco únicamente, es que también en álbum del año, con un disco que yo me había hecho por mi cuenta. Yo le había hecho entonces a la compañía con la que estaba, que era Warner. De verdad, en serio, que no pasa nada, que si no yo me marcho, pero en plan sencillo, así. Pero me dijeron, no, venga, vamos a hacer un disco como tú quieras, tú haz lo que tú quieras. Y yo les decía, yo voy a hacer temas muy largos, que lo mismo no sonamos en radio, pero mi pretensión era hacer un disco flamenco que me llegase y punto. Y fue el disco que mejor nos fue, con sentido. Me vi en los Latin Grammy con compañeros y compartiendo nominación con Alejandro Sano, Juan Luis Guerra, y hasta incluso entregué un Grammy a J Balvin, su primer Grammy latino. Presentamos ese premio junto con Miguel Bosé. Después me han llamado, fíjate, con 8 meses, embarazada, a puntito, me llamaron para presentar la gala de Latin Grammy en Las Ventas, en Madrid.
Y cómo no, dijiste que sí.
Sí, pero nada más salir al escenario dije, madre mía, con la cantidad de presentadoras maravillosas, digo, yo soy cantante, pero aquí estoy, ¿qué puede pasar hasta que pueda dar a luz? Y la gente me recibió súper cariñosos. Fue una gala muy bonita porque, bueno, también me gusta hacer pinceladas en otros terrenos que no son los míos, porque lo mío es lo que siempre he hecho, que es cantar y tocar el piano, pero bueno, también he presentado algún programa pues para ayudar a la gente a que los descubran y que puedan hacerse un caminito en la música.
Sí, al final, artistas como tú, no servís de inspiración, ¿no?, para los más jóvenes, para los que empiezan, por ejemplo, en el mundo, y supongo que también te debe gustar, ¿no?, presentar en este caso Latin Grammys, programas así para dar voz a quien aún está empezando, ¿no?
Sí, además que es que es muy gracioso porque, claro, lo del tema de ir leyendo, ¿no?, en el CUE, a mí no me gusta. A mí me gusta, pues eso, pasar, es un guión, pero yo paso de todo. Entonces es imprevisible porque hasta yo mismo no saben lo que va a suceder. Y últimamente estoy contando una anécdota. He pasado de no querer contarlo en ningún sitio porque me daba mucho miedo contar esto. Me parecía como excesivo descaro, muy atrevida. Pero ahora que ya pues he sido madre, como que me da un poco todo igual, en el sentido de que no tengo nada más que miedo a que le pase algo a mi niño en las personas que quiero. Pero al contar las cosas que he hecho, me da igual. Te la voy a contar porque fue una cosa muy fuerte. Cuando me nominaron, yo quería cantar en los Latin Grammy, era mi sueño, y bueno, pues no se pudo dar, no pudo ser. Nos dijeron, bueno, pero entregas un premio. Yo por dentro decía, pero si yo lo que quiero no es el premio, si yo lo que quiero es cantar en esta gala tan bonita, tan súper producción, digo, quiero cantar aquí. Entonces, cuando llegó el momento de entregar el premio, yo tenía que decir unas palabras y habíamos estado una semana ensayando Miguel Bosé y yo. Y Miguel me decía, madre mía María, estás súper nerviosa, si son cuatro frases, tú tranquila que yo te ayudo. Y yo por dentro decía, cuando sepas lo que tengo preparado, es que se va a poner nervioso eres tú, porque empecé a entregar el premio cantando. Y entonces en vez de leer el guión, dije, ¿para quién será este premio Latin Grammy? Miguel, ¿quién lo ganará? Y así fue como le entregué el Grammy a J Balvin. Y entonces ya me miró Miguel y me dijo, ahora ya sabía
ahora
yo.
Porque,
claro, el nervioso ahora estaba él.
Claro, ay, 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 que quería cantar y al final lo ha hecho.
Sí,
¿no?
Además sí, es que me encanta cuando dicen no, llevar la contraria, ¿sabes? O sea, el no, y para todos los que nos escuchan, hay que luchar. Aquí nadie regala nada, pero no te puedes venir abajo por un no. Nunca. Hay que tirar para adelante, pase lo que pase, porque siempre hay un... Si no hay una puerta, pues a lo mejor hay un huequecito en una ventana para que entres. Y hay que intentar.
Totalmente. En este disco hablas, como la demostración espectacular que nos acabas de hacer ahora, tocas diversos palos flamencos, ¿no? Desde bulerías, tangos, alegrías, ¿no? Soleá, hay diferentes estilos dentro del flamenco y todos pues lo hacen aún más especial, ¿no? Esta variedad, ¿no? Que parece que el flamenco sea único, pero hay muchísimas cosas.
Wow, es increíble, hay un árbol genealógico increíble, gigante, muchísimos palos. Aquí, por ejemplo, canto un cante que pues no se suele cantar mucho, que es La Liviana Serrana, El Macho y El Remate de María Borrico. Lo hago a ritmo de seguirilla. Luego hay una bulería que si queréis la ponemos porque es muy graciosa, Abuelo Bigote, que esto sucede de la siguiente forma. Mi padre, que se llama Vicente como mi hijo, resulta que mi sobrina le empezó a llamar Abuelo Bigote y mi padre, por favor no me lo llaméis esto en público, que no se entre nadie en el pueblo. Entonces se me ocurrió la idea de que no se iba a enterar nadie, sino que se iba a enterar todo el mundo porque lo iba a incluir en un disco, pero sin que lo supiera. Y el día del cumpleaños del niño, el 31 de diciembre, de sorpresa, les digo, aquí tenéis el disco.
Aquí tenéis
y
esta
le
canción,
puse,
¿no?,
Abuelo Bigote a una bulería dedicada a la persona que más me ha ayudado en mi vida, que es mi padre. Y mi madre también tiene su tema, porque como te quiere una madre, no te quiere nadie
total,
en la vida.
Total. Sí, sí, sí. Además, y hablando de familia, ¿no? Quizás cuando tienes referentes tan importantes, son como familia, ¿no? Y estuviste hace poco en el homenaje también de Paco de Lucía, que se hizo hace unos días. ¿Cómo fue ese homenaje? Tengo entendido que fue súper emocionante. Y llevaste incluso un traje, una capa, ¿no?
Sí.
Con su cara, ¿no? En recuerdo a esta figura tan importante que hemos tenido.
Eso fue algo increíble porque a través de las redes sociales descubres a muchas personas y es una mujer que se dedica a hacer mantones, tritri. La conocí por tritri mantones, así me escribió. Y yo también le respondí, estuvimos conversando y yo quería hacer algo diferente, no el típico vestido, sino que reflejase a Paco de Lucía. Entonces ella buscó a un pintor maravilloso que nos hizo un dibujo de Paco de Lucía y lo impregnó en la tela y fue espectacular.
Una
fue
pasada.
Algo increíble. Pude cantar allí con Eliades Ochoa, con Berta Rojas. Bueno, precioso, con India, mi querida India Martínez. Sí, estuvo aquí con mi querida India, que la adoro. Bueno, fue súper mágico y además que fue una unión muy bonita entre compañeros, rindiendo homenaje al maestro Paco de Lucía. Canté Te de querer mientras viva, de su disco dedicado a la copla, y luego canté ya un repertorio más, pues que rindió homenaje a América, porque era un artista internacional. Y fue muy bonito, de corazón.
Sí. Acabamos ya hablando de tu gira. ¿Dónde te vamos a poder ver? ¿Te vamos a tener aquí en Barcelona bien cerquita para ir a verte? Tienes además gira internacional, ¿no? Vas a México, República Dominicana, Japón, Colombia, Puerto Rico. Bueno, haces gira mundial por todas partes. Pero cuéntanos un poquito si te vamos a poder ver aquí bien cerquita,
sí,
en alguna parte, en algún concierto.
En octubre. No puedo decir el sitio porque
no,
me han
¿sorpresa?
Dicho que quieren presentar ellos en primicia el cartel,
vale.
Entonces no les quiero romper la sorpresa, pero ya te estoy diciendo que en octubre, y es en Cataluña, segurísimo. Ahí
genial.
Lo dejo.
Perfectísimo. Pues nos quedamos con esta duda, pero al menos con la pista de que va a ser dentro de muy poquito, en octubre aquí muy cerquita de nosotros. Nosotros la tenemos aquí también bien cerca. Y ha sido un placer poder hablar contigo, que nos hayas presentado este disco tan especial, que nos hayas hecho partícipes de la historia con tu pequeñito, ¿no? Con tu pequeño Vicente, sí, que es monísimo y encantador. Así que muchísimas gracias por venir a vernos.
Dilo, que nos ha dado mucha guerra porque queríamos grabar esto en vídeo, sí, y el niño que no quería separarse de la madre. Que
casi le gusta más la cámara. Bueno, sí, sí. A lo mejor te sale artista o presentador.
¿Sabes?
O algo.
Mira, ¿sabes lo que siempre dice todo el mundo? Que sea lo que quiera, pero feliz. Yo quiero que sea feliz y sobre todo que tenga carácter y seguridad en sí mismo.
Pues eso es un ejemplo también para el que le enseñará seguro en un futuro. Muchísimas gracias, María Toledo.
Gracias a ti, a la COPE.
Por este disco, Vicente, y que te vaya muy bien también a partir de ahora. Gracias.
Muchas gracias.
Que no te roce ni el aire. Dime cómo llegaste, porque te quiero de esta manera. Dime cuál es tu encaje, porque te
alguna vegada heu sentit estar atrapats o cremats a la feina? Això és el que els hi passa a les persones que pateixen burnout, una síndrome que des del gener del 2022 ja ha estat diagnosticada per l'Organització Mundial de la Salut com una malaltia. Es tracta d'un estat de desmotivació i esgotament en resposta a una situació d'estrès crònic a conseqüència de les característiques de la feina i de l'organització. Un desgast mental, físic i també emocional que s'ha anat agreujant cada vegada més i pel qual la persona ja no té prou capacitat per poder-hi fer front. Parlem d'aquesta síndrome i de com podem posar-li remei amb la vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, la Dolors Líria. Molt bon dia, Dolors.
Hola, bon dia.
Clar, aquesta síndrome en què consisteix? És un simple estrès?
Bé, seria un estrès perllongat en el temps, derivat d'una situació de malestar vinculada a la feina, no? Alguna qüestió que tingui a veure amb la feina, generalment.
I quins són els seus símptomes? Com podem detectar que estem patint això?
Doncs hi ha diferents símptomes. Alguns són somàtics, físics, com per exemple insomni, desordres gastrointestinals, mal de cap. Després hi ha altres que són més de tipus psicològic, per exemple, doncs la persona comença a sentir-se més trista, més desmotivada per la feina, comença a tenir malestar per haver d'anar a treballar, per exemple, els diumenges es fan molt, molt difícils de pensar que el dia següent ha d'anar a treballar, i després també de tipus comportamental pot ser que la persona estigui més irascible o fins i tot més aïllada, i sobretot hi ha un símptoma, diguem, molt habitual, que és que el rendiment baixa.
Clar, es calcula que 100 de cada 10 persones han patit, pateixen o fins i tot patiran aquesta síndrome.
Sí, els entorns laborals cada vegada són més complexos. No vol dir que aquesta síndrome hagi nascut ara. Aquest malestar té molt de temps, no? El que passa és que sí que és veritat que ara ho tenim molt més identificat i, a més, hi ha molta més complexitat, no?, en els entorns laborals. Llavors, és molt habitual doncs, trobar persones dintre les organitzacions que estiguin patint això, no?, en aquests moments, o que ho hagin de patir en el futur.
Clar, tu dius que ja fa temps, no?, que existeix, però és veritat que la pandèmia ha agreujat encara més aquests símptomes?
En determinades posicions sí, perquè professions com les sanitàries o les vinculades a l'ensenyament, que ja de per si tenen una predisposició més alta, no?, a que les persones puguin patir burnout, doncs després de tot el que ha passat amb la pandèmia, lògicament això s'ha agreujat moltíssim.
Clar. Es pot confondre, per exemple, estar cremat a la feina o patir estrès amb el fet de tenir una depressió? Té relació una cosa amb l'altra?
Hi ha símptomes que són comuns, però són coses diferents. Estar estressat té a veure amb aquest sentiment de no poder, diguem, cobrir la demanda que se'ns dona, no tenir recursos suficients per poder fer allò que se'ns demana. El burnout està més relacionat amb una situació més prolongada en el temps, progressiva, de malestar, molt vinculada moltes vegades a un sentiment com de decepció, de com haurien de ser les coses, o de sentir que no tens sortida, que no pot canviar aquesta situació d'alguna manera, o que tu tampoc pots fer coses per canviar-la. I després estaria, evidentment, qualsevol d'aquests dos estrès, perllongat molt en el temps, o el síndrome de burnout, si no es fa res i va pitjor la situació, lògicament la persona pot acabar desenvolupant una depressió. Clar. No necessàriament, però pot acabar així.
I quin és el perfil de gent que acostuma a tenir aquest burnout? Depèn de la personalitat o hi ha uns perfils molt, molt, molt fixes?
A veure, en realitat tothom pot patir burnout, perquè depèn molt també de la situació que s'està vivint. Hi ha situacions que predisposen a que les persones puguin estar, que es puguin anar cremant, no?, a la feina, en el sentit de que no és només una vivència pròpia, sinó que majoritàriament està vinculat a situacions que també té una responsabilitat l'organització de veure com estan les coses, no? Però sí que és veritat que persones que són molt autoexigents o fins i tot amb un caràcter molt idealista, que no se senten bé quan les coses són com creuen, no?, que no són com creuen que haurien de ser, a vegades són perfils que tenen més predisposició. També persones que els hi costa molt posar límits als altres o posar-se límits a un mateix, no?, en relació a la feina.
I com podem prevenir patir aquest burnout?
De manera individual, perquè la responsabilitat sempre és compartida, des de l'individual fins a lo grupal i organitzatiu, de manera individual és important que nosaltres fem tot el possible per connectar amb les nostres emocions i anar entenent què ens passa en cada moment, perquè el burnout es va desenvolupant de manera progressiva i a vegades no ens n'adonem fins que no estem ja molt cremats. I quan estem així, llavors la situació és més difícil d'abordar.
Exacte.
I a nivell d'organització, doncs des dels lideratges, és molt important, i això a la meva experiència veig, no?, que a vegades falta aquesta posició d'assumir l'haver de contenir el malestar de les persones que col·laboren amb els líders, no? Sí. És a dir, que no és una cosa externa ni és una cosa que no va amb ells, sinó que s'ha de poder mirar què passa i quins són els malestars de l'equip.
Mm-hmm. Clar, ara una persona, no?, que no ho hagi previngut, que es trobi en aquesta situació, no?, que ja està molt cremat, com ho pot solucionar? Perquè, clar, no deixarà la feina.
Clar, partint de la base de que tothom no es pot permetre deixar la feina, segons com la persona estigui, si realment arriba un punt en el que se sent molt limitada, no?, en la seva vida quotidiana i en el seu rendiment professional, el que ha de fer és demanar ajuda per poder tenir un espai, no?, amb un psicòleg, una psicòloga, mm-hmm, que l'ajudi a pensar en tot això, com ha arribat aquí i què pot fer perquè la situació sigui diferent.
Així doncs, és possible superar aquesta síndrome, aquest burnout?
Sí, sí, i tant. De fet, si la causa és molt concreta i té a veure amb una qüestió organitzativa, a vegades prenem decisions que canviïn aquesta situació, ja és un escenari més, uh-huh, facilitador de que la persona es vagi recuperant.
Ja es pot encaminar.
Si la persona està de baixa, va al psicòleg, es recupera, però després torna i la situació està igual, tampoc no haurem avançat gaire.
Clar, entraràs llavors en aquest bucle, no?, que es diu.
Sí, exacte.
Doncs, Dolors Líria, vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, gràcies per parlar nosaltres sobre aquesta síndrome, no?, que segurament molta gent estigui patint i potser ni ho sàpiga.
Exacte.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I d'aquí una estona parlem d'un museu que està situat al barri d'Horta. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Podemos considerar que una persona es fría cuando no está disponible, digamos, emocionalmente. ¿Qué hay detrás de una actitud tan fría y tan distante?
Personas que marcan esta distancia, Ángel, porque va a depender mucho del estilo de apego durante la infancia, ¿no?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás si te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes va. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem del Museu Africà, aquí, al matí del cap de setmana. I ara parlem del Museu Africà de Barcelona, un equipament museístic catalogat com a col·lecció i localitzat al barri d'Horta de Barcelona i que va ser creat, per cert, el 1992 pels missioners combonians. En parlem amb l'home que gestiona el museu. És el pare José Rubio i té 82 anys. Pare José Rubio, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, usted gestiona lo que es el museo en sí, ¿no? Y se dedica plenamente a ello. Estuvo 39 años, si no me equivoco, además, de misionero en la República Democrática del Congo. Y su historia, tengo entendido, que es apasionante, ¿no?
Bueno, he estado 38 años, me habría gustado estar más, pero la salud y las decisiones de los superiores me han traído aquí a Barcelona para hacerme cargo un poco del Museo Africano y también de algunas conferencias en colegios o en sitios que me pueden llamar sobre África. Uh-huh. Y aquí estoy, dígame lo que usted quiera saber.
El museo se creó en 1992 y siempre ha estado, eso sí, en la misma ubicación, ¿no? En el barrio de Horta.
Siempre, en Felipe Codina, 59.
¿Y en qué momento decide usted crear este museo? ¿Cuál es el objetivo principal?
Sí, el objetivo principal es el de nuestro carisma, que como sucesores de San Daniel Comboni, que nos fundó para salvar África por medio de África, pues los que no podemos estar allá en primera fila, nos dedicamos aquí a la animación misionera y sobre todo a animar las misiones de África, que es el continente pues más abandonado, más olvidado, menos conocido, sobre todo de los españoles, y el más pobre, por desgracia, todavía hoy. Ahora estamos en una guerra tremenda en Khartoum, donde murió Daniel Comboni, y poco comunican los medios de España. Son ya unos 8 millones de refugiados que ocasiona esta guerra ahí en Khartoum, y nada, no se dice nada. Bien, eso ya sabemos, el interés, como dice el Papa, nos acordamos de África cuando tenemos necesidad de sus riquezas, que es muy rica África. Uh-huh. Es riquísimo este continente, en oro, en diamantes, en coltan, en cobalto, uranio. Bueno, no pararía de hablar, de manera que ellos disfrutan muy poco de todo esto, porque ni comen oro ni diamantes, comen pues maíz, arroz, esto, lo que falta. Uh-huh. Bien. Pues esta es la realidad, que nosotros tenemos que implantar ahí aquello que por lo cual nos fundó San Daniel Comboni, que es, tenemos un objetivo, que es anunciar la buena nueva por medio del desarrollo integral. No es cuestión de preparar a la gente a bien morir solamente, sino de ya hacerles ver y vivir de alguna manera aquí el reino de los cielos. Es decir, vivir la fraternidad, que ellos también sean personas tan dignas, capaces no solo de recibir, sino de dar. Y eso me alegra mucho, de ver a ciertos sacerdotes africanos que vienen a estudiar para ampliar sus estudios y se ponen al servicio de los obispos en España para poder tener tiempo y medios para estudiar y también para echarles una mano en la evangelización aquí en España.
Porque si hablamos de las piezas que forman el museo, en total hay unas 500, ¿no?, de muchos países diferentes, en total de unos 40 países. Y todas ellas, ¿cómo han sido traídas hasta aquí? ¿Cómo han llegado hasta el museo?
Bueno, pues de muy diferentes formas, porque cada uno de los misioneros que están en África tienen también este mismo interés de dar a conocer África y vienen de vacaciones y traemos en vacaciones algunas figuras de los objetos que nos han regalado, que hable de la cultura de los africanos, de cómo comen, cómo visten, cómo hablan, cómo se defienden de los animales o cómo tienen sus rencillas y sus luchas y cómo ellos también intentan a su manera desarrollarse. Y todo esto en el museo pues se intenta enseñar, mostrar con estas figuras, como ha dicho, de 40 países africanos.
¿Qué piezas encontramos, por ejemplo, de la vida cotidiana, tradiciones, ¿no? Vemos una gran variedad de piezas, ¿no?
Pues sí, hay mucha variedad, porque aparte ya de lo que toca a las creencias, como son las máscaras, que no son caretas de carnaval para desfigurar la identidad de la persona, sino son aquellas figuras que nos ponen en relación con los espíritus de los antepasados. Y esta es la relación que ellos tienen, que pueden tener con ese Dios que creen, el que ha creado esos animales preciosos que ven cada día, o el que ha creado las palmeras, los árboles, todo lo que ven, y eso lo creen, pero no pueden, según sus creencias, no pueden dirigirse a él, no pueden hablar con él, lo hacen a través de los espíritus de los antepasados. Y esto lo también consiguen a través de toda esta relación con las máscaras.
Claro, relación con las máscaras y además ahí hay diferentes tribus, ¿no?, africanas, sí. hay variedad de tribus africanas, como por ejemplo, ¿cuáles?
Muchísimas. Ahora me cansaría de decir, porque por ejemplo de máscaras pues habrá unas 40 o 50 máscaras de distintas tribus. Hay también en sus creencias el ponerse en relación con los antepasados, porque para el africano antepasado no es solo el que muere, el que se va a la otra vida, sino antepasado es aquel que en vida hizo alguna obra buena que honró al clan, y este merece el recuerdo de la posteridad, y por eso hacen los ancestros estas figuras que ven ustedes muchas veces en documentales, que uno pues quiere tener el recuerdo de su abuela o de su tatarabuela o de su abuelo o de alguien que hizo alguna maravilla, no al que fue un sinvergüenza o el que fue un ladrón. A este no lo consideran antepasado, pero el que se portó bien le hacen una imagen, de manera que incluso ha habido alguna cultura, como en el reino de Benín, en Nigeria, que estos consideraban que en la estatua que representa a ese príncipe o a ese rey que hizo esas maravillas, pues reside el espíritu del mismo, y que está ahí vivo el espíritu, al cual le puedes hablar, el cual te puede escuchar. Y es muy interesante, pues, entrar dentro del espíritu de la cultura africana para comprender un poco los grandes valores de esta cultura.
Al final se trata de un museo de cultura africana, ¿no? Como bien el nombre indica, Museo Africano de Barcelona, para también entenderlo y ponerse un poco en la piel de esas personas, ¿no? Y conocer un poco más allá sobre las diferentes culturas que hay en el mundo. El objetivo, como usted comentaba, era la difusión de esta cultura africana en Barcelona. Y le damos las gracias por habernos contado la historia de este museo que tantos años lleva ya en el barrio de Horta y todas las curiosidades que se encuentran dentro de él. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
A ustedes las gracias.
I ara parlem de que han creat una eina que permet recuperar informació de 400 telèfons mòbils, obtenir proves forenses i resoldre crims reals. Un projecte en el qual han participat l'Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC, entre d'altres, i que ha permès desenvolupar una eina per recuperar informació continguda en 400 telèfons mòbils intel·ligents, com dèiem, que s'havien utilitzat en diversos casos de crims. La innovació ha fet possible reduir el temps d'anàlisi i obtenir dades que eren inaccessibles amb els mètodes tradicionals, especialment en els dispositius més moderns. Sobre el tema, perquè ens expliqui com ha estat aquest avenç pel que fa a tot el tema de criminalística, en parlem amb un dels investigadors, l'investigador principal del projecte, el Salvador Hidalgo. Salvador, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, això ha permès facilitar la feina de la gent que investiga aquests crims, no? De resoldre casos reals que fins ara no s'havien pogut resoldre i així, doncs, avançar a gran escala en aquest aspecte, no?
Sí, de fet, no és una eina en si, és un conjunt de tècniques i de procediments que treballant en conjunt i junts faciliten aquestes feines, perquè segons quines situacions aquestes feines es podien fer, però exigien molt esforç i molt de temps, que de vegades, sobretot en casos d'electrònica forense, el temps és un dels paràmetres més importants, no? Perquè, per tant, el que ha permès és no només arribar allà on no es podia arribar, sinó arribar una mica més ràpid que es podia arribar abans, no? I amb aquestes tècniques el que facilitem és el poder accedir a informació que està continguda en els telèfons. Una cosa molt important és que sempre amb qüestions forenses, sempre amb un mandat dels jutges, i no és una cosa que facis perquè vols, sinó perquè hi ha un mandat judicial que facilita aquest tipus de tasques. Però sí, aquests procediments faciliten molt aquest tipus de feines.
Mm-hmm. Forma part del projecte europeu X-Files, no? I la proposta doncs, era aquesta, millorar les tècniques i els mètodes per obtenir aquestes proves que doncs, suposo que el repte el doneu per aconseguit, no? I en aquest cas, satisfets, oi?
Sí, molt satisfets, perquè de fet, normalment, en un projecte europeu, o com tots els projectes d'investigació bàsica i de desenvolupament, normalment el que fas és demostrar la idea i després, amb el temps, aquesta idea passa per dir-ho així, al mercat o a casos reals. El més important d'aquest projecte en particular és que els casos reals s'han pogut resoldre pues, ja amb el projecte encara viu, o sigui, en l'últim any del projecte que ja teníem desenvolupades solucions tècniques, s'ha aplicat i han donat molt bons resultats. Vull dir que hem avançat, hem anat una mica més ràpids, per dir-ho així, en el pas del que seria el desenvolupament fins a l'aplicació. I sí, estem molt orgullosos dels resultats obtinguts.
I quins casos, per exemple, s'han pogut resoldre? No sé si ens pots donar, per exemple, algun cas on aquesta eina, aquest projecte, hagi ajudat o de quina manera hagi pogut ajudar.
Bé, mira, en principi no puc donar detalls perquè els casos estan sota secret judicial, per tant, no puc donar detalls, però sí que puc fer-te una mica d'exemple, una miqueta de visió general on es pot treballar amb aquest tipus d'eines. Per exemple, a veure, tots tenim avui en dia, o bé a la mà o bé a la butxaca, un telèfon mòbil, i aquests telèfons mòbils contenen doncs, gairebé tota la nostra informació, des de les fotografies, les nostres dades bancàries, les nostres notes, l'agenda, gairebé tota la nostra vida està dintre d'aquest telèfon. I normalment el que fem nosaltres és protegir-lo amb un password, amb un PIN, no? O bé sigui amb l'empremta, bé sigui amb la cara, bé sigui amb un número. I això és el que facilita o evita que les persones puguin accedir a aquesta informació. Clar, això per nosaltres dona una seguretat, però quan nosaltres volem fer el que diuen els dolents, no? Una mica coses que estan fora de la llei, i aquests telèfons cauen en mans de les forces de seguretat i sempre amb ordre judicial han d'accedir-hi, clar, necessiten conèixer aquesta informació. Per intentar poder accedir a aquesta informació, hi ha, habitualment hi ha diferents tècniques, ja siguin externes o internes al telèfon. Externes vol dir que intentem comunicar-nos amb el telèfon i intentar entrar amb ell, i internes és que desmuntem el telèfon i accedim directament a la memòria del telèfon.
Uh-huh.
En aquest cas d'aquest projecte, el que hem fet és intentar desenvolupar tècniques que junten les accions externes, intentar enganyar el telèfon perquè es deixi entrar, amb accions internes, és desmuntar el telèfon i mirar d'accedir-hi a l'interior de la memòria. De que en el CNM, l'Institut Microelectrònic de Barcelona, el que ens hem centrat nosaltres és en la part d'accedir a les parts internes. Nosaltres hem agafat les memòries que estan contingudes dintre de certs telèfons, hem recuperat aquestes memòries i hem fet procediments que ens han permès accedir a la informació emmagatzemada en aquestes memòries. Normalment aquesta informació està encriptada. El que hem fet nosaltres és agafar aquesta informació en brut i passar-li a altres companys del consorci del projecte europeu, especialistes en anàlisi mitjançant eines informàtiques de reconstrucció d'aquesta informació, que han estat capaços de recuperar les claus magatzemades, i una vegada que has recuperat les claus magatzemades pots accedir-hi a la informació. Una miqueta aquesta és la idea. Vull dir, buscar portes falses o portes alternatives que permetin arribar a aquesta informació que en el comú dels mortals no és possible o és molt difícil d'accedir.
Exacte. Una combinació de les dues, doncs, que ha fet aquesta una de les innovacions més importants per tal de poder resoldre aquests casos i d'ajudar, en aquest cas, a facilitar una mica la feina, no?, dels professionals que volen recuperar aquesta informació i saber realment què és el que ha passat. Heu tingut també la col·laboració europea de 7 països diferents, no?, i també els membres del projecte us vau reunir a Brussel·les a inici del mes d'octubre per tancar-ho tot, valorar, per exemple, el treball que s'havia fet i valorar també, doncs, i veure els resultats, oi?
Correcte. Sí, normalment es fan reunions una vegada al mes de seguiment dels treballs, després cada 6 mesos reunions presencials per posar en comú el que hi ha, i al final hem hagut d'anar a Brussel·les per presentar els resultats davant dels auditors de la comissió, que volen fer un seguiment de que això està tot correcte, de que les feines s'han fet i que els diners s'han gastat de forma correcta, no? I aquí, en aquesta reunió de Brussel·les, és on se'ns va demostrar, en casos reals, que les eines desenvolupades funcionaven. I això sí que es va poder fer una demostració real i en viu de com es podien accedir a la informació continguda en diferents telèfons i veure que aquestes tècniques desenvolupades eren viables i eren reals. Vull dir que no és una cosa que podia sortir del laboratori i arribar a la societat, per dir-ho així. Però sí, va ser un resultat molt, molt espectacular i molt satisfactori.
I a partir d'ara, ara que doncs, també està fora de Catalunya, fora d'Espanya, tot això, tota aquesta eina, com veieu el futur? Creieu que gràcies a això doncs, serà molt més fàcil resoldre aquests crims reals, que serà molt més fàcil a partir d'ara saber què és el que ha passat, que no es trigarà tant, potser, en saber realment la veritat? Creieu que facilitarà la feina?
Home, esperem que sí. Això ha estat un projecte de 4 anys, vull dir, són 4 anys de feina, de treball, de molta gent implicada, tots pensant en que aquesta feina serveixi per això, precisament. El problema, la limitació més principal és el que veiem tots, que cada any els telèfons incrementen les seves característiques, incrementen les seves prestacions i, per tant, cada vegada és més difícil el poder accedir. Per tant, aquesta feina que hem començat mai acaba, perquè nosaltres hem desenvolupat procediments per un tipus de telèfons, però aquests telèfons, pensa que són telèfons per dir-ho així, de fa 3 anys, per dir-ho així. I cada any milloren. Per tant, aquesta feina no mai acabarà. L'avantatge és que ja tenim un fil del que tirar. Vull dir, nosaltres ja sabem una mica què hem de fer, i amb els telèfons de nova generació o els possibles telèfons que vagin sortint d'aquí endavant, que cada vegada serà més difícil perquè cada vegada són més sofisticats, també nosaltres haurem d'incrementar les capacitats de les nostres persones per procediments i de les nostres capacitats. Vull dir que al final serà una feina que ha començat i que evolucionarà en paral·lel amb l'evolució de la tècnica. Però sí, sí, la idea és aquesta, ajudar a que es puguin donar respostes el més ràpid possible, perquè a més en els casos forenses el temps és un paràmetre molt important. Una resposta a temps ajuda, una resposta que tingui molt no ajuda.
I tant.
Per això, no? I per això en això estem.
I tant. Doncs Salvador Hidalgo, investigador principal del projecte, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. I endavant amb aquesta eina, amb aquest projecte que ja heu iniciat i, com tu dius, ja sabeu per on tirar i d'on tirar per seguir endavant. Gràcies.
Gràcies i moltes gràcies també per treure-vos i resoldre la nostra feina. Gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. No és estrany, com podreu observar, veure avui en dia a les xarxes socials mares i pares que exposen els seus fills davant l'atenta mirada de milers de seguidors. Una sobreexposició que es coneix com a sharenting, dels termes anglesos share, que vol dir compartir, i parenting, que vol dir paternitat. I és que gairebé el 90% de les famílies comparteixen prop d'una vegada al mes continguts dels seus fills a internet. No cal ser tampoc conegut o famós per fer-ho, i en moltes ocasions no som conscients de tot el que això pot comportar. Experts de la UOC acaben de publicar un estudi on han analitzat l'exposició dels fills en quatre xarxes socials, com per exemple Instagram, Facebook, TikTok i YouTube, i alerten, atenció, que compartir imatges dels fills a les xarxes comporta riscos pels menors. Sobre el tema volem parlar amb el director de Community Internet, Enrique San Juan. Enrique, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuáles son los riesgos que comporta este sharenting?
Uno de los principales riesgos se radica en el uso que se puede hacer de las imágenes de los hijos, de nuestros hijos, a través de las redes sociales, ya que, aunque a nosotros nos pueda parecer que las imágenes están carentes de cualquier visión más allá de lo que pueda ser nuestro hijo, lo cierto es que a vista de diferentes colectivos que delinquen con estas imágenes, o simplemente de personas desviadas en sus intereses, pueden llamar la atención o incluso excitarlos simplemente a la vista de nuestros hijos en cualquiera de sus actividades o manifestaciones.
Claro, imagino que peligros, ¿no?, como la geolocalización, la ciberdelincuencia, también entre otros, deben ser también los riesgos a los que se exponen todos estos niños por estas fotografías, ¿no?
Efectivamente, y tal como destacaba Fernando López de la UOC al referirse al informe que han realizado, que es muy bueno, hay un alto porcentaje cuando se incauta material delictivo de pederastas especialmente, y le revisan los archivos y qué imágenes tienen, etcétera, se han dado cuenta de que un porcentaje muy elevado, creo que alrededor del 60 o 70 o por ahí, un porcentaje muy elevado de las imágenes que incautaban eran, vamos a llamar, normales. De niños normales, de bebés normales, que están ahí en una situación normal de familia o de la bañera o en la piscina, y que no son más explícitas que eso, pero ya es suficiente para activar esa parte interna de los pederastas, por ejemplo. Además de eso, por supuesto, está la ciberdelincuencia, que puede, a partir de pequeños detalles, trazar o detectar la localización de los pequeños, en qué ámbitos se encuentran, en qué lugares, en qué parques, en qué ciudades, y a partir de ahí empezar a trazar otro tipo de acciones que pueden llevar a perjudicar notablemente no solo la tranquilidad y la seguridad de padres e hijos en este momento, sino también en el futuro.
Además, creo, ¿no?, que en menos de 10 años los contenidos de abusos sexuales infantiles se han incrementado muchísimo, ¿no?, en Internet.
Efectivamente, hay que tener en cuenta que Internet es una gran herramienta y siempre lo ha sido y afortunadamente siempre lo será, pero también hay que tener en cuenta que el uso cada vez más creciente de dispositivos que captan imágenes, como los móviles, todos tenemos móviles, los niños también tienen móviles, y una de las actividades principales es compartir información audiovisual. Y ahí hay un riesgo grande, como decíamos, de identificación y de uso posterior que puedan ser el objeto inicial a partir de ahí que pueden hacer extorsiones o amenazas o ciberbullying o cualquier otra de las variedades delictivas de la red.
Así es. ¿Y España en qué lugar se encuentra por lo que hace a consumidor de este tipo de fotografías?
Pues no tengo ese dato, concretamente, para decirte en la escala que se encuentra. Pero por otros datos que se barajan a nivel de uso de Internet, te diría que debe estar en uno de los elevados, ya que España destaca en el uso, por ejemplo, de telefonía móvil, destaca en el uso de implementación de ancho de banda grande, como por ejemplo pueden ser fibras, o en su momento lo fueron RDSIs, ADSLs, o la implantación misma del 5G, que lo que facilita es que el uso masivo de la tecnología de Internet pues nos sitúe lamentablemente en un espacio pues destacado. Además hay que tener en cuenta un factor no menor, que es nuestro clima, que también hace que la capacidad de hacer muchas fotografías en entornos muy ligeros de ropa, que es normal y completamente asumible, pues a vistas de los delincuentes digitales pues sea un elemento apreciado. Ahí tenemos una fuente grande de imágenes que pueden, como digo, estimular al ojo que está desviado.
Claro. Y hablamos también, ¿no?, de que también hay peligro de esta suplantación de identidad de la que hablamos continuamente, ¿no?, en el día a día, porque hay muchísima suplantación de identidad de diferentes personas, pero claro, lo hablamos en este caso de tema infantil, ¿no?, en cuestión de niños, ¿no? Claro, ¿esto a qué nivel es tan grave, no?
Bueno, en este momento, si lo consideramos que alguien puede coger una imagen de un niño pequeño que en este momento es pequeño, la suplantación de identidad no debería tener mucho riesgo ni sentido, porque ¿qué suplantación se va a hacer en un primer término? Ahora bien, esto, prolongado en los años y proyectado en el futuro, sí, porque a partir de ahí sí que van a tener una fuente de datos, una base de datos importante, de personas con nombre, apellido, localización, gustos, también su relación con la familia, cuántos son, dónde viven, dónde van de vacaciones,
claro,
con quién se relacionan. Y todo ese tipo de información proyectada en el futuro va a poder ser objeto inicial de una ciber, una suplantación de personalidad ocasionalmente que pueda erosionar las actividades de esa persona en el futuro.
Claro, es que al final todos los datos se guardan en Internet, ¿no? Quedan grabados y al final, aunque seas un niño ahora, en un futuro te puede perjudicar, ¿no?
Totalmente. Hay que siempre trabajar con la idea o con la premisa de que cualquier dato que uno sube a Internet, en el mundo digital, quedará ahí para siempre y será muy difícil, por no decir casi imposible, retirarlo completamente. En ese sentido, quizá un consejo inmediato que se puede dar a los padres es primero que tengan conciencia de ese hecho y de ese acto, de subir una imagen a entornos digitales, que está muy bien y que poder compartir el júbilo del hijo o de la hija pequeña y lo que ocurre y su cumpleaños y cómo está sonriente frente a un regalo o frente a la compañía de familiares, pero cuidado, porque cuando la subimos estamos regalando esa información a un mundo digital que está compuesto de cosas muy buenas, pero que también tiene sus partes oscuras y grises.
Exacto, exacto. Además, hay unas cifras que me llaman la atención, sobre todo de este estudio, y es que el 23% de los niños tiene presencia en Internet incluso antes de nacer, porque sus padres publican estas imágenes, ¿no? Las ecografías del embarazo. Y el 81%, atención, porque sale en Internet justo antes de hacer 6 meses, o sea, son bebés, incluso algunos ni han nacido y están en Internet. Ahí hace falta, ¿no?, una concienciación quizás del tema, ¿no?, y de que esas imágenes pues no se quedan ahí en la intimidad de tu círculo cercano de gente, sino que navegan en Internet y pueden llegar hasta límites que son incontrolables, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Internet es así y tiene esa particularidad, y yo creo que debería ser parte de la educación, vamos a llamar, cívica normal, el de tener esa conciencia de los peligros y de la profundidad que tiene Internet. Ya que, por una parte, es muy sano y natural querer, como digo, compartir la alegría de la vida familiar y de los niños con nuestro entorno, pero por otra parte, antes de publicar una foto en cualquier entorno digital, especialmente, aunque tengas una red social y lo tengas en modo privado, todo lo que publicas en el mundo digital es susceptible de hacerse una captura de pantalla, de trasladarlo de una plataforma a otra, de darle un uso completamente diferente y en manos de personas que les guste o que tengan en eso su fuente de ingresos, pues puede ser material que luego te vas a encontrar, Dios no lo quiera, en manos de acciones policiales que vas a ver ahí que lo tenían, ¿no?
Y claro, tú por ejemplo, Enrique, ¿qué motivo dirías que es el motivo principal, ¿no? O la razón por la cual se exponen tanto los niños en Internet? Sobre todo de gente conocida, digamos, ¿no? Porque con gente más desconocida se sabe menos los motivos, ¿no? Quizás es por querer compartir pues esta comunión, ¿no? Este bautizo o un cumpleaños, ¿no? Como comentabas. Pero en gente más conocida o con gente en gente con más seguidores, sí que vemos quizás continuamente una exposición de los hijos. ¿Pero por qué motivo?
Bueno, en el mundo de los, vamos a llamar, influencers, aquellos que personas que viven a través de su exposición pública y que con eso ganan tráfico, seguidores, likes y por tanto tienen opciones de ser sponsorizados, pagados, patrocinados por marcas en diferentes ámbitos de su vida. Hay algunas líneas que fomentan la visión de ese influencer si tiene una cierta edad, como la parte del family man o family woman, es decir, padres y madres y personas que tienen una vida normal de padres e hijos. Y esa visión los humaniza, por tanto los acerca a la audiencia. Y cada vez ocurre que publiquen cosas suyas ellos solos, haciendo piruetas o enseñando productos o maquillándose, tienen un cierto alcance, es decir, van a tener un cierto éxito, pero cada vez que publican una foto con su hijo, bebé o cosa pequeña, resulta que los índices se disparan, porque existe una mayor empatía y una mayor proximidad hacia la figura del bebé y la gente se siente naturalmente más contenta y reacciona más. Entonces resulta que si tú tienes un elemento que te funciona, hablando en valores absolutos, cuando publicas un tipo de contenido u otro, naturalmente te sentirás más tentado a utilizar de forma esporádica o regular ese contenido que te da más resultados. Es simplemente una cuestión matemática y de negocio puro. Lo que pasa es que aquí es cuando el influencer debería hacer el parón, ¿no? Y decir, bueno, está bien que yo baile, cante, haga coreografía sobre mí mismo, pero otra cosa es explotar la imagen del hijo. En ese sentido, la legislación española cede, y bueno, normal, ¿no? La patria potestad está en manos de los padres, que tienen la autoridad última de poder permitir que las imágenes de sus hijos salgan o no, pero frente al propio padre, que tiene esa potestad, está por encima el uso razonable y la conciencia del posible perjuicio que le vas a ocasionar a tu hijo, que no tiene ninguna posibilidad en este momento de defenderse o de tener un criterio o decir que sí, que quiere o expresar su voluntad. Con lo cual, ahí hay un punto interesante de cara a los padres, yo creo que debería ser reforzado, y sobre todo teniendo en cuenta lo que dices tú, que es origen de esta sesión, y es el posible perjuicio futuro a partir de temas de ciberdelincuencia.
Claro. Y además, una pregunta bastante recurrente, ¿no?, en este caso es, cuando el hijo o la hija crezca y no le gusta, por ejemplo, este mundo, ¿cómo puede evitar, salir a las redes, ¿no?, si ya está expuesta desde un inicio, ¿no?
Pues no lo podrá evitar. No sabemos decirlo, pero tal cual, o sea, no lo va a poder. ¿Cómo lo va a evitar? O sea, va a ser muy difícil.
Ya no hay marcha atrás.
No hay marcha atrás, porque eso lo tenemos que tener grabado en la piel o en nuestra conciencia con letras de oro. O sea, todo lo que subes a la red va a quedar ahí, para bien y para mal. Para bien y para mal va a quedar ahí. Así que será indexable, será encontrable, será buscable, así que se va a poder enseñar en cualquier momento. Y si no es ahí, cualquier persona puede hacer una captura de pantalla para utilizarla en un futuro. Da igual si la pifiaste con un tuit, te diste cuenta y lo borraste, el tiempo que estuvo visible y online es una potencialidad muy elevada que alguien puede hacer una captura de pantalla y luego enseñarla en un momento determinado. Eso lo hemos visto un montón de veces con políticos. Tweets absolutamente desgraciados y malos y todos, que arruinan carreras políticas. Luego la gente dirá, con o sin razón. Vale, pero esa será otra lectura. pero que ocurre y el efecto está ahí. Cuando el niño no tiene la capacidad de poder decidir sobre su propia imagen, el responsable directo son los padres. Si los padres carecen de esta conciencia o simplemente actúan en la más absoluta ignorancia, pues no va a haber mucha cosa que hacer, ¿eh? O sea, aunque existan leyes del olvido, procedimientos que pueden hacer que las redes sociales y las plataformas actúen en una línea o en otra, es tal la diversidad de dispositivos y medios en Internet que te lo pueden quitar de Google, pero seguir estando en Facebook, y si no en Twitter, y si no en Twitch, y si no en... Vete a saber.
Y ya para acabar, Enrique, claro, ¿es posible compartir fotografías en Internet o datos de manera segura?
No. No existe una manera segura de compartir datos como no sea. O sea, vamos a ver, estamos hablando de compartir públicamente. Cuando hablamos, compartir públicamente es prácticamente un oxímoron con seguridad, ¿no? O sea, no, eso es la antítesis. No es seguro. Hacer eso no es seguro. Uh-huh. Ahora, yo le puedo enviar una foto a alguien a través de un sistema más o menos seguro en Internet. Bueno, o sea, hay que pensar que si tú lo pones en un correo electrónico, le llegará a la otra persona y no habrá viajado por el mundo de Internet. Aunque en realidad no es así, porque luego cuando llegue a destino, ya estará en manos de la otra persona el decidir qué hace con esa imagen. Si la guarda, si la borra, si la publica en una red, y estamos en lo mismo. O sea, todo lo que sale de nuestras manos al mundo digital ha de considerarse como potencialmente totalmente público e irrecuperable desde el punto de vista de privacidad. O sea, está ahí, está abierto, lo diste, lo enviaste. Así que deberías haber pensado antes si eso valía la pena o si podías hacer esto o si iba a traer consecuencias negativas para una tercera persona que en este caso, además, es tu hijo.
Pues Enrique San Juan, director de Community Internet, gracias por hablar con nosotros un día más sobre estos riesgos, ¿no? y los peligros que tiene pues el mundo digital y compartir fotografías, en este caso, de un menor, ¿no? De tu hijo, de un familiar pequeño, ¿no? De un niño o de una niña en Internet. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
I fins aquí els temes d'aquesta setmana. Us desitgem que acabeu de passar un molt bon diumenge i nosaltres tornem el proper cap de setmana aquí, a la mateixa hora, al matí del cap de setmana. Gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.